COPE Catalunya i Andorra.
Al matí. COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Com en... Hola, 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 esteu bé? Suposo que sí, a la rebuda de la present. Aquí nosaltres bé, a Déu gràcies, i esperant que el matí sigui molt profitós a tota Catalunya i Andorra, en aquest moment en què Servidor s'ha colat, com fa de tant en tant, perquè li deixen el Pep Gallado i la Montse Rodríguez, que són ben bons, bueno, els dos són un cor així de gran, i em deixen passar des de lluny i entrar per la finestra i parlar-li a tota Catalunya i a tot Andorra. Hola, Pepe, hola, Montse.
Hola, bon Carlos. Què tal? Bon dia, Carlos.
Bon dia, que Déu ens do. Quin dia fa per allà?
Doncs mira, fa un dia d'aquells macos de primavera, però les previsions diuen que baixaran les temperatures i d'aquí un parell de dies tindrem pluges, imagina't.
Ah, caram.
Ah, caram, eh?
Ah, caram. Ah, caram. Aquí fa un dia, bé, bé, bastant maco, eh?
Sí, a Sevilla.
Dins el que cap,
sí. Sí,
bastant maco, sí, sí. I, però també diuen que demà cau, o aquesta tarda comença a caure una mica la temperatura, bueno. I veurem que, bueno, amb qui som avui?
Doncs mira, avui hi ha un ambient, sempre que tothom espera que Carlos Herrera participi de 12 a 2 quarts d'una al matí de COPE Catalunya i Andorra, els convidants, abans de començar el programa, es munta aquí una espècie de tertúlia i estan tots intrigats, tots pregunten, com estarà el mestre avui? El mestre ets tu, eh?
No,
i tots tenen ganes de... Tots tenen ganes de parlar amb tu, de saludar-te. Avui hi ha tres convidats. Hi ha la doctora Carmen Torrejón, que ja la coneixes. Després està Faustino Muñoz, que és el director d'un dels colmados, de les botigues, dels establiments emblemàtics més guapos que tenim a Barcelona. I a més és un home nascut a Sevilla, a la Puebla de los Infantes.
Sí, senyor. Senyor.
I està, pues, Charol Oriente, que és la directora del grupo Corsa, que hacen maravillas con el agua del grifo.
Doncs d'una idea, per on comencem?
Doncs comencem per la doctora Torrejón. Aquí està la Carmen.
Hola.
Hola, Carmen.
Hola, Carlos.
A que ens aprimem tu i jo, més jo que tu.
aquí esperant una solució a aquest cos que tinc. te digo una cosa, Carmen.
Dime.
Me
quito
10 kilos de encima, ¿eh?
¿Sí?
Sí.
Y está fantástico.
No, estoy que no se puede... un escándalo por la calle. La gente se lleva las manos a la cabeza.
Y tanto que si te ven pasar y es como si pasara la Macarena.
Es correcto. Y eso sin haber ido a estar bene.
Imagínate cuando venga a mí.
Porque no, seguramente tú me corregirás algún desequilibrio que alguna cosa mal habré hecho.
Bueno.
Porque el dicen algunos cuando adelgazas se te descuelga parte del cuerpo y pareces más viejo.
Sí.
Yo no sé si es verdad, pero ¿qué factor influye, independientemente del adelgazamiento, en el envejecimiento, por ejemplo?
Mira, hay dos factores fundamentales. Uno, la genética, que es lo que nos dice lo que vamos a hacer, cómo va a ser nuestro cuerpo, etcétera. Y otro, el estilo de vida. La genética, por ejemplo, va a determinar, y esto es una cosa que a la gente le entra mucha curiosidad, la forma de la cara y la forma del cráneo. Y te explico un poco. Tú habrás visto que hay personas, por ejemplo, que tienen el pómulo como más prominente o tienen una mandíbula más o menos desarrollada. Pues bien, esta forma que tiene su cara va a influir en cómo van a envejecer. Y te pongo un ejemplo. Hay personas que, por ejemplo, tienen el pómulo desarrollado, pero la mandíbula es cortita, ¿no? Uh-huh. Tenemos que entender que el pómulo y la mandíbula es como si fueran balcones que sobresalen de nuestra cara y que aguantan la cortina que está por fuera, que es la piel. Pues estas personas que tienen la mandíbula poco desarrollada van a tener más predisposición a que se relaje el cuello. Es decir, son gente que dice, uy, yo noto sobre todo el paso de los años en el cuello, ¿no? Pues bien, esta genética que nos dice cómo vamos a envejecer, se le puede añadir el estilo de vida. Es decir, si yo soy una persona que fumo, no bebo agua, no tengo un estilo de vida sano, todo esto va a influir en mi forma de envejecer. De tal manera que genética y estilo de vida van a dar el resultado final. Si tengo buena genética, pero un mal estilo de vida, voy a llevar mal el envejecimiento. Y si tengo una buena genética, pero un mal estilo de vida, voy a dilapidar la fortuna que me han dado mis padres.
Y contra el paso de los años, por mucho que luchemos, es una evidencia que se tiene que notar en nuestro organismo.
Uh-huh.
Pero ¿cómo podemos luchar para que el paso de los años, hombre, se note, pero menos?
Hombre, el paso de los años donde quizás más lo notamos es en la cara, y es donde ahí queremos vernos siempre un poquito mejor, ¿no? Todo lo mejor que podamos. Actualmente las técnicas, yo diría que se dividen en dos grandes grupos. Técnicas que lo que van a hacer es rellenar, o técnicas que van un poco a parchear la situación. Y pongo un ejemplo. Tengo una arruga y la voy a rellenar, por ejemplo, ¿no? Ese surco voy a meter por debajo algo para que no se vea. O voy a utilizar, por ejemplo, un botox, ¿no? Que es esta toxina que lo lo que provoca es una parálisis muscular y borra la arruga. Bueno, pues estas técnicas me van a dar un efecto positivo, pero son técnicas que, me guste o no, me van a cambiar la expresión facial, ¿vale? Y esto, hay personas que quieren sentirse mejor con el paso de los años, pero no quieren que su expresión facial cambie, ¿no? Y luego hay otras técnicas que lo que hacen es, y yo pongo un poco el ejemplo como si fuera un restaurador de edificios, ¿no? Tú tienes un edificio antiguo, maravilloso, que lo que vas haciendo es, le vas haciendo pequeños arreglitos y nunca pierdes la morfología ni esa estética que tenía el edificio. Pues bien, estos son los dos grandes grupos de técnicas que hoy por hoy podemos tener. Hay técnicas que nos van a dar unos efectos externos, visibles, muy importantes, pero que nos van a dar también efectos colaterales que los pacientes deben conocer. Y luego están estas otras técnicas que hacen revitalización, es decir, reconstruyen y mejoran la piel por dentro y nos van a dar esos efectos visibles fuera, pero sin cambiar nuestra expresión facial.
Lo que pasa es que alguna de esas técnicas, yo no sé, hay gente a la que le produce cierta prevención, porque temen que haya efectos no deseables.
Correcto.
¿Hay algún efecto colateral no deseable en alguna técnica?
Pues mira, en concreto yo me refería antes a dos. Una es el Botox y otro son los rellenos. Y una cosa que las personas que utilizan estas técnicas tienen que saber es que están condenadas irremediablemente a reinfiltrarse continuamente. Es decir, yo con el Botox, si yo me pongo hoy o me hacen una sesión de Botox, me desaparecen las arrugas, pero no me va a durar toda la vida. Yo cada 3 meses, 4 meses o 6 meses me tengo que volver a reinfiltrar. Y este es un tren en el que el paciente, cuando se sube, cuando se baja, va a tener efectos muy negativos. ¿Por qué? Porque si yo llega el momento que ya no me reinfiltro más, voy a perder todos esos efectos beneficiosos de golpe y podemos decir que los resultados van a ser inclusive peor que antes de empezar a reinfiltrarme. Esta es, por ejemplo, un efecto colateral de estas técnicas que difícilmente se le cuenta al paciente y hace que mucha gente, por ejemplo, por cuestiones económicas, no ha podido o no puede seguir haciéndose las técnicas y se notan que luego en el futuro están peor que cuando empezaron.
Bueno, ¿qué hacemos en Starbene entonces?
Pues mira, en Starbene nosotros lo que venimos haciendo desde hace más de 20 años es técnicas de revitalización. Son técnicas que ahora mismo están muy de moda en Estados Unidos y lo que vamos haciendo es, a través de diferentes técnicas, porque cada técnica nos va a dar un efecto beneficioso, es ir reconstruyendo todo lo más posible nuestra piel por dentro para que nos dé esos efectos externos. Y va a ser una mejora de la calidad de piel, vamos a quitar las manchas, vamos a dar la tersura a la piel de características de una piel joven, vamos a atenuar las arrugas, vamos a tonificar el músculo y vamos a tonificar la piel.
Carlos, ¿sabes quién no ha pasado por Starbene?
¿Quién?
Silvestre Stallone.
Sí.
¿Ha visto la cara que le han dejado al pobre?
Como si le hubieran dado un susto.
Y no ha sido del boxeo, ¿eh?
No. ¿Eh? Esto, por ejemplo, pasa. Es decir, tú haces un lifting un poco exagerado y sí, esa persona la mira y dice, vale, no tiene arrugas, se le ha atirantado la piel, pero el cambio de expresión facial es monstruoso. Y hay gente que no le gusta verse así.
Claro. Bueno, ¿llamamos, Carlos, a Starbene? ¿Nos animamos?
Yo sí. Yo, ¿Dónde tenemos que llamar a Starbene?
Pues mira, en el 93-414-36-31. No te olvides ese teléfono. 93-414-36-31. Y una cosa que me gustaría decir, Carlos, para los oyentes, que ahí en Starbene te va a atender directamente la doctora Torrejón. Te va a atender Carmen, ¿eh? No busques que te va a atender la segunda, la tercera. No, Carmen te va a atender directamente. Igual de simpática que aquí, ¿eh? O más, ¿eh?
Gracias.
No, yo la conozco y sé que lo es, ¿eh? Buena profesional, además.
Bueno, Faustino ha tomado buena nota. Faustino, usted no le hace falta, ¿eh?
Bueno.
Hombre, no. Usted está como un pince, ¿eh?
Está jovencísimo,
pince.
Carlos Faustino.
A ver, Faustino es casi de mi quinta, o sea que...
No, yo soy un poquito, bastante más jovencito que usted, don Carlos.
¡Hola! Faustino, usted es del 58 y yo del 57, o sea que...
Pues, bueno, si yo usted me conservo considera... muy bien, o usted también. ¡Ja,
por eso yo no voy a estar bien, ya verás.
Es broma.
Faustino tiene una buena genética, ¿eh? Hay que decirlo.
Sí.
Los aires sevillanos, los aires de la Puebla.
Bueno, Carlos, ya sabes que Faustino es el director del colmado Quílez, pero ¿sabes por qué lo hemos traído hoy? Lo hemos traído porque en Barcelona hay actualmente más de 100 establecimientos emblemáticos y no paran de cerrarse estos establecimientos. Unos porque la administración no los ayuda, porque se han disparado los alquileres. Y Quílez, el colmado Quílez, que está funcionando, atención, desde el año 1906, ha aguantado. ¿Ha aguantado a cambio de qué? Pues a cambio de reducir su tamaño de 500 metros cuadrados que tenía, se ha quedado con 90 metros cuadrados, pero ahí está, ahí sigue, que tú lo conoces, además, Carlos, cuando vienes a Barcelona, has anat més d'una vegada, ¿no?
No, y moltes vegades, porque a més, es aquí a la vora de la casa.
al Colmado Quílez, es la cantonada d'Aragón...
Rambla Catalunya.
Rambla Catalunya, efectivament. I efectivament és una façana sencera, tota, sí, la, tota la cantonada. Mm. El que passa que ara, que la façana continuarà sent tota la cantonada,
no,
o no, se reduce,
sí,
a la mitjà?
Sí. No, lo que hemos hecho ha sido una lo que era la trastienda, transformarla en tienda y sacarla, digamos, sacar la puerta a la calle. Seguimos estando, antes estábamos en el 63, ahora estamos en el 65, y hemos perdido, pues eso, hemos perdido toda la fachada, ¿eh? No, sigue estando igual, pero con ropa dentro. Nosotros seguimos teniendo el mismo perfil, la misma forma de trabajar. Hemos podido conservar los 15 puestos de trabajo que teníamos, era ya gente, llevamos ya mucho tiempo, y hemos podido conservarlo y seguimos haciendo la misma labor que desde siempre lo hemos hecho.
Bueno, pues ha buscado una solución, ¿eh? Menos mal, porque los comentarios eran, todos los que me llegaban a mí, eran que efectivamente fenecía Aquiles, ¿no? Y es una pena, porque claro, es que eso es un patrimonio visual de todos, ¿eh?
Sí, yo creo que Aquiles, aparte de la labor que hace, yo creo que es una tienda que pertenece a la ciudad. Es una tienda de la que llevamos a mí desde 1906. Julián Quil le puso el nombre en el año 40, Andrés Lafuente en el 74. Yo como trabajador llevo desde el 76, que es decir, llevo toda mi vida ahí trabajando. Algo bueno estamos haciendo, y hemos dado un servicio a la ciudad en la que los clientes no lo sigue demostrando. Aún perdiendo todas las fachadas que hemos perdido, seguimos trabajando. Ahora tenemos, como por decir algo, tenemos como un coche que antes teníamos una carrocería grande con un motor muy grande. Seguimos teniendo el motor tan grande como antes, que la clientela, y bueno, la carrocería es más pequeñita, pero bueno, ahí estamos.
Pero hay una buena noticia, Carlos, que creo, me lo decía Faustino antes de entrar, que Colmado Quílez estrena tienda, o ya está estrenada en Madrid.
Ya está estrenada en Madrid, con el nombre de La Fuente, y la calle Ayala número 3.
Fíjate tú. Y en San Cugat del Vallés, Carlos, hay otro. No nos olvidemos.
¿Y el de Madrid me ha dicho dónde está?
Ayala número 3, enfrente de Ayala, un restaurante 3, muy importante.
Sí, bueno, un sitio, bueno, se llama, en fin, emblemáticas.
Sí, además una tienda con 1.600 referencias de whisky, 400 de ginebra, bueno, en total una de 1.000 referencias.
¿Y se pueden probar todas?
Casi todas.
Pero la cata nos avisan.
Eso, pero Carlos, Faustino tiene una peculiaridad, es sommelier de aguas, es autor de un libro de las aguas del mundo, y está a punto de publicarse, para San Jordi o posteriormente, Los manantiales de España. ¿Qué te parece?
Claro, yo puedo, fíjate, puedo matizar la diferencia de un vino, pero ya saber matizar la diferencia de un agua, eso ya hay que...
Sí, también lo haría, sí. Cualquier persona que... Lo que pasa es que el inconveniente que tiene cuando bebemos o catamos agua, no catamos, sino cuando nos llevamos el agua a la boca, es que no nos percatamos de lo que estamos haciendo. O sea, bebemos sin pensar lo que estamos haciendo. Pero haz la prueba, Carlos, coge 5, 6, 7 botellas de agua, diferentes todas de ellas, y cuando vayas tomando, vete fijando en la marca, y luego cambia de yo te aseguro que de 7 aguas, 4 o 5 aciertas. Porque tu cerebro va, digamos, archivando.
Sí, porque, por ejemplo, yo por ejemplo pienso en un agua catalana de toda la vida, y ahora no es una marca, es que prácticamente es muy nuestra, Fontbella. Fontbella es muy diferente, por ejemplo, a Solán de Cabras, de Cuenca. Es completamente diferente, ¿no, Carlos?
Sí, yo te... Fíjate, no sé apreciar... Hombre, yo sé apreciar la diferencia de Vichy Catalán y las demás carbonizadas, por ejemplo. Sí, porque Vichy Catalán es natural.
Sí, sí.
Pero en el caso de las aguas que no tienen gas... voy a hacer, voy a hacer lo que dice Faustino, ¿eh? Voy a coger 3 y voy a hacer una cata de aguas.
Si ya la prueba, verás como y luego a la hora de, sobre todo antes de llevarte un agua a la boca, lo más importante es, primero, es que obligatoriamente en todas las aguas minerales naturales, obligatoriamente tiene que llevar el análisis químico, y a través del análisis químico tú ya puedas saber más o menos qué tipo de agua. Es mucho más importante lo que te va a transmitir ese agua a tu organismo que lo que va a sacar, lo que le va a sacar en boca. Pero en boca también no todas las aguas son iguales.
Qué bien. Oye, Faustino, antes de que marches, le quiero preguntar, porque seguro que Carlos también lo quiere saber. Ustedes tienen productos, dicen, imposibles de encontrar.
Ahí, ahí.
Dígame cuál es el más imposible.
Pues imposible, a lo mejor que
arañas en conserva o...
¿Cómo?
Araña en conserva.
Madre mía,
ya llegará.
Imposible para una persona, a mí, como estoy tan acostumbrado a esto, a lo mejor no es imposible. Pues yo qué sé, un whisky japonés o un licor de lagarto.
Eso.
O no sé, hay muchas cosas que ahora hacia la voz de pronto no me salen, pero...
¿El lagarto se come?
El lagarto no se come, pero dice que te transmite al licor.
Pero da buen licor.
Da buen licor. Cuidado, cuidado.
Y hay algún lagarto de gallo, por ejemplo.
Sí, sí. Hay algún lagarto que da buen arroz, ¿eh? Ojo.
Sí, sí, sí.
Sí, sí, sí.
Bueno, otro día hablamos del arroz con lagarto. Bueno, le dejamos a Faustino que se vaya porque tiene que estás ahí, ¿no? En el colmado Quiles, trabajando. ¿Qué horario tenéis?
De 9 a 2 y de 4 y media a 8 y media.
Muy bien.
Hoy me he cogido fiesta porque llegué de la Semana Santa de mi pueblo.
Muy bien.
Don Carlos, he disfrutado como un enano.
Claro, como debe ser. Como
sacando
debe ser
a la soledad, sacando a la soledad por las calles de mi pueblo.
¿El sábado a la soledad?
El sábado a las 6 de la tarde.
Claro, claro.
He salido de penitente y no te puedo imaginar lo que he disfrutado.
Claro.
Se le ve en la cara, Carlos. Se le ve
moreno.
Una cara moreno, como dice Monse, una alegría.
Con cal, con cal.
Con cal, Faustino, gracias.
Muchas gracias, gracias a vosotros.
Y visca el colmado Quiles por muchos años.
Muchas gracias.
Gracias. Carlos, y de...
Bueno, ahora que hablando del agua, escucha. Es que claro,
ahí.
¿Y si resulta que colocamos osmótic en un grifo y el agua, ese agua espantosa que a veces tienen algunas ciudades?
Y Barcelona, no alguna, Barcelona.
Por ejemplo, ha mejorado mucho, todo hay que decir.
Sí, 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 sí.
Que ya hablamos la otra vez, que cuando yo era pequeño, yo todavía tengo en la memoria, yo creo que probaría un sorbo de aquella agua. Y volvería una sucesión de imágenes a mí, a mi cabeza.
Ha mejorado un poquito el agua de Barcelona, una miqueta, una miqueta, es posiblemente una miqueta más buena, pero si la pasas por osmótic de Corsa, yo creo que engañamos hasta Faustino. ¿Verdad?
Yo creo, no.
¿Charo? ¿Charo Loriente?
Hola, Carlos, buenos días.
Hola, Charo,
¿qué tal?
Buenos
¿cómo
días.
Estás? Mira, fíjate que has dicho algo, si me permites, que es cierto, ¿no? ¿Cómo el agua te deja esa memoria que tú has dicho? ¿Podría recordar ciertas imágenes relacionadas con esto? Y es verdad que el agua nos deja ahí una memoria. Eso sucede con el agua del osmótic que hoy comentamos, ¿no? Porque la gente que cuando ya tiene el osmótic ha bebido otras aguas y dice, oye, que no me sabe buena o no me gusta tanto otras aguas, pues cuando voy al restaurante, etcétera, porque siempre tengo en mi memoria lo que es el sabor, ese paladar, esa memoria, que yo, lo de la memoria del agua es algo muy bonito, pero es que es verdad, en nuestro organismo también deja esa memoria de situaciones, de recuerdos, de bienestar, en definitiva, cuando hablamos del agua de los motis, yo creo que realmente es un bienestar general, ¿no?, en todo el organismo.
Y esto es verdad que da señales acústicas luminosas cuando funciona. ¿Y qué es lo que te dicen las señales?
Sí. Mira, el osmótic se llama, así muy inglés, smart concept, es decir, de concepto inteligente. Y sí es cierto, nosotros tenemos desarrollada esta tecnología, te recuerdo que nosotros lo fabricamos aquí en Cataluña, y desarrollamos esa tecnología que significa, queda muy bien explicarlo, a ver, ¿cómo lo digo? Pero sobre todo está pensado para el usuario, es decir, para que el usuario, cuando tiene un osmótic en casa, esté completamente tranquilo de que el agua está siempre perfecta. Queramos o no, es un agua que estamos modificando, ¿no? Entra del grifo como entra, y luego a través del proceso del osmótic sale un agua buenísima, pero tenemos que tener seguridades. Y para eso tenemos esta tecnología que tiene avisos luminosos y acústicos de funcionamiento. ¿Qué quiere decir esto? Que si primero te dice, cuando abres el grifo, cada vez que abres el grifo, el osmótica analiza el agua. Entonces tiene una luz azulada, muy bonita, el grifo, en el cual te dice, bueno, el agua está ok, ¿vale? Si pasara algo por lo cual no está correcta del todo, saldría una luz de color ámbar. Bueno, esto es siempre. Pero luego el osmótica cada 39 segundos se chequea. Se chequea su funcionamiento, la lámpara ultravioleta, la calidad del agua, etcétera. Si algo no estuviera o estuviese bien, pues nos daría ese aviso, que está perfectamente identificado, sonoro o bien luminoso. En definitiva, Carlos, lo que significa es tranquilidad total para el usuario. Y a los motics, ¿sabes cómo lo llamo? El olvidado. Digo, tú déjalo ahí debajo de la fregadera, que él ya se preocupa de todo y tú a disfrutar de la
agua. Ni siquiera está en la capsalera del grifo. Está abajo, debajo de la fregadera.
Debajo de la fregadera, correcto. Y encima, en la encimera, al lado del otro grifo, está el grifo de los motics. Es un grifo independiente para el agua depurada.
Fíjate, Carlos, que el agua que transmite, que emite, que sale a través de los motics, está certificada por el laboratorio Oliver Rhodes, que es el doctor que le ha hecho el prólogo a Faustino en las mejores aguas de España.
Sí.
Qué casualidad.
Familia,
qué casualidad.
Somos, es que los del agua somos todos familia, cada uno con lo nuestro. Pero sí es verdad. Y fíjate que el laboratorio del doctor Oliver Rhodes emite bastantes certificaciones para los MOTIC y otros equipos nuestros. Pero quizás yo la que destacaría sería como libre de bisfenol A. ¿Qué es el bisfenol A? El bisfenol A es un producto químico que se utiliza para endurecer los plásticos. Entonces, este producto químico migra al agua o a los alimentos. Me refiero, pues puede ser una botella de agua, puede ser un tupper, un recipiente que tú tienes en tu casa, ¿no? Uh-huh. Entonces, claro, todos los equipos de agua son de material plástico. Una cosa importantísima para nuestra fábrica y nuestro equipo de I+D era precisamente que no hubiera esa migración, porque el bisfenol es cancerígeno, sencillamente. Entonces, claro, hay que vigilar mucho estas cosas.
Es decir, yo abro la cheta de osmótica y entonces lo que tengo garantizado es que ese vaso de agua que me voy a beber,
¿sí?,
no tiene bichos.
Exacto,
no,
correcto.
No tiene sabores raros.
No
tiene ese sabor de la presencia de cloro que tanto a veces nos amarga. Uh-huh. Y me va, luego, hombre, si le pongo hielo, pues yo, cosa mía. Pero tengo la garantía de que me tomo un vaso de agua como cal.
Exactamente, con todas las garantías habidas y por haber. Tú lo has dicho, no tiene bichos, seguro. Es el único equipo del mundo con lámpara ultravioleta que desinfecta el agua. Por lo tanto, yo me atrevo a decir que es el agua más segura que existe, porque es la de tu casa, la que te llega por el grifo, oye, desinfectada con el cloro, lo está. Pero luego nosotros, ¿qué hacemos? Eliminamos ese cloro, eliminamos los químicos, dejamos ahí un agua pura. Y antes Faustino hablaba, es que la composición del agua, sí señor, la analítica de esa agua, es la de los Osmotic, es la clave de no solamente de un sabor exquisito, sino de un agua ultra saludable.
Y sabes una cosa, Carlos, que todo eso nos lleva a una cosa. Primero, que el consumidor en general, cuando prueba el agua de Osmotic, lo que él nota, lo que más nota el consumidor es el sabor, y sí, el sabor es totalmente diferente al, sí, agua potable habitual. Y luego hay otra cosa, la confianza que genera Osmotic para las mamás que preparan biberones.
Claro.
Eso no nos olvidemos.
Claro, porque es un agua. Dos temas muy concretos con esta agua. Uno, no tiene sodio. Todos sabemos que a los bebés no se les puede dar nada de sal porque su sistema renal todavía no está maduro. Por otro lado, desinfectada con la lámpara ultravioleta. Y otro tema más, es un agua con un pH 7,4, que es el mismo pH de la sangre, el líquido amniótico y la leche materna. Todo eso la hace que sea un agua indicadísima para los bebés.
Bueno, te hemos convencido, Carlos.
Sí, ahora lo que hay que saber es cómo conseguir Osmotic.
Ay, bueno, para conseguir Osmotic es muy fácil, porque solamente hay que llamar a Corsa, fíjate. Pero, evidentemente, como cada vez que hablamos contigo, siempre tengo que hacer algo especial, ¿no? Y uh-huh, ese especial, precisamente, va a ser, pues, que en el día de hoy vamos a ofrecer a los oyentes 25 Osmotics completamente gratis. Caramba. Este Osmotic gratis no tiene ningún truco, porque solamente vamos a pedir a cambio que hablen bien del equipo, y eso es inevitable, por lo tanto, que nos recomienden y que se comprometan a realizar el mantenimiento con nosotros, con Corsa. Ese mantenimiento es lo único que van a pagar, es lo único que no está incluido en el premio. Entonces, eso, para 25 llamadas que se realicen en este momento, tendré que decir el teléfono.
¿Lo decimos?
Venga, vamos
allá. 902-426-427. Yo sueño con este número, porque tantas veces he hablado de Corsa con mi amiga Charo. 902-426-427, Carlos.
902-426-427, este Osmotic de Corsa, su entera disposición. Bueno, son dos quarts, ¿eh?
Sí, señor. Carlos Herrera, una abrazada molt gran.
Una
Barneva, de la Montse, gracias, de la Charo, de Faustino, de la doctora.
Paseu.
Adeu, Carlos Herrera. Abraçades.
Adeu.
Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Quarts i un minutet, Això és el Matí Cope Catalunya i Andorra. D'aquí no res com no repassarem l'actualitat, l'última hora, les notícies més pròximes. La Montse, pendent com sempre cada 25 minuts del Twitter, un Twitter que és el teu, és el nostre, @elmaticope. I els esports, l'actualitat esportiva, última hora, per si no ho saps, Moti ha tornat de França amb una lesió de menisc. Ja veurem quant temps estarà sense jugar. Però ara, Montserrat, digui.
Espera que no sigui a Leo Messi amb aquest patatal.
No, no li ha passat res.
No?
No li ha passat res. Bueno, no li ha passat res.
Escolta, però ja vam dir que no, cal jugar, que no cal jugar en aquests camps, que hauria d'estar totalment prohibit.
Gil ja està per aquí. Hola, Carlos, com estàs?
Hola, què tal?
Bon dia, Gil. Gil, tranquil·litza el Pepe i a la Montse, el Montse i el Pepe. Messi, normal, no passa res, no? No s'ha lesionat, no?
Absolutament res.
Molt bé, menys mal.
Tranquil·litat i bueno...
Quina calma.
Fem voler, a més?
Per això.
Sí, no, però dic que aviam si la molèstia li surt després. Ja sap vostè que això és com el caminar, que no te n'adones mentre estàs amb això calent i després arriba.
Ho sentíem al butlletí de les 12, li ha anat molt pitjor a Jérémy Mathieu,
sí.
A l'estat de France,
ara comentàvem,
que té una catifa impressionant, doncs mira...
Menisc!
Sí, senyor!
Menisc, pues això és que són dos mesos llargs, no? O més, no?
Anem a veure, ara les lesions de menisc no són tan greus ni tan transcendentals com fa uns anys, però anem a veure si definitivament hi ha quiròfan o no, tal com explicava la Sílvia, i el que sí que és segur, evidentment, és que Mathieu és la segona baixa del Barça, a més d'Adriano, per aquest partit de dissabte al Camp Nou.
Escolteu, no marxeu perquè avui en el programa, vosaltres veniu de tant en quant a cada estona del programa, però avui ens visitarà el Víctor Amila, eh?
Hombre.
Ho dic perquè ve a parlar d'un llibre que ha estat, a més, un premi important, Premi Ramon Llull.
Premiadíssim, eh?
I amb aquest, la filla del capità Groc, que avui ens vindrà a parlar d'aquesta història, que és verídica, que hi ha gent que diu, no, això és inventat. No, és verídica, és una història molt maca, de batalles, però també d'amor.
I si teniu nens o nenes en edat escolar, recordeu que a Barcelona avui ha començat la prescripció escolar fins al 7 d'abril.
Me'n vaig apuntar.
Vinga, que comencem ara mateix amb l'actualitat. Carles, digui.
Què tal?
Com està el
temps, molt bé.
El trànsit, la...
Dimecres, una jornada molt tranquil·la avui arreu de Catalunya. El sol predomina per tot arreu. Temperatures cap a un, però atenció, la cosa canvia a partir de demà amb més núvols, pluja i temperatures a la baixa demà dijous, divendres, dissabte i també diumenge.
Sí.
Mal temps ens arriba, eh? 18 graus ara mateix a Barcelona, 17 a Girona, 16 a Lleida, 14 a Tarragona i 9 a Andorra la Vella. El clàssic del dissabte podia estar passant.
Vostè sempre arriba amb bones notícies. L'Osada, risc de pluja al clàssic de dissabte.
L'actualitat és l'actualitat.
Fantàstic.
I, escolti, i vaga de metro, que no s'oblidi la gent, el dissabte, el dia 2, eh?
Sí.
Després dels dos dies de vaga convocada durant el Mobile, els sindicats van tornar a la càrrega i van convocar vaga, doncs, per ara, pel dia 2 de...
Pel
dia 2, que és dissabte.
Dissabte, ho recordarem.
I després també hi ha vaga, crec que els dies 15 i 17 del mes d'abril, del pròxim mes d'abril, que també coincideix amb el Saló B-Travel, que és el Saló de Turisme de Catalunya, que es preveu també una bona
fronça. Sobretot dissabte, perquè juga el Barça-Madrid.
Dissabte és l'actualitat d'última hora, juga el Barça-Madrid, i si no hi ha un miracle dur darrere, que no crec que hi hagi, doncs vaga del servei de metro a la capital catalana. El transport públic, hores d'ara, problemes encara als ferrocarrils de la Generalitat, línia Llobregat-Anoia, una avaria ja resolta, les instal·lacions de Can Ros ha provocat o provoca que els trens funcionin encara fora de les freqüències de pas habitual. I a la xarxa viària només un problema, hi ha retenció en tots els sentits de la marxa, la carretera C66 a Serinyà, Pla de l'Estany, comarques de Girona, per un accident. Notícies d'aquest matí, doncs mira, en primer lloc, que els Mossos d'Esquadra han documentat 1.200 quilos de haixís amb un valor de gairebé 2 milions d'euros durant la desarticulació d'un grup de traficants en base a la comarca barcelonina del Baix Llobregat. Aquesta droga la distribuïen, doncs, per diferents països de la Unió Europea, com França i Alemanya. La investigació va començar el setembre de 2015, després que la policia local de Sant Joan Despí interceptés en un control de trànsit un vehicle carregat amb 300 quilos de haixís. I els alcaldes del Vallès Oriental demanen al govern català diàleg amb el territori sobre els projectes de la C-17. Els municipis lamenten la presa de decisions unilaterals per part del govern català.
Gràcies, Carles. Fins aquí una estoneta. I ara, Gil, ja està saludadíssim. Mathieu baixa per el...
A
tres dies del clàssic, i... Però bé, però Luis Enrique pot comptar amb tota la plantilla, no? Amb tots els titulars.
Home, Mathieu i Adriano no apuntaven a titulars contra la Real Madrid, són les dues absències que de moment té el Barça, la conseqüència i la derivada d'una bona jornada FIFA, pels blaugranes. Parlàvem d'aquest gol de Messi, parlàvem també de la bona actuació de Dani Alves, Suárez també molt destacat en la victòria d'Uruguai, i els europeus amb gol d'Arda Turán a l'Àustria-Turquia o titularitats per Ter Stegen i Vermaelen, o sigui que els que no s'han incorporat encara arribaran doncs amb un estat de moral òptim per fer front a aquest clàssic de dissabte que servirà per retre homenatge una vegada més a la figura de Johan Cruyff. Aquest mosaic de 90.000 cartolines, aquest lema "Gràcies, Johan", que els jugadors lluiran a la samarreta en un partit en presència dels 8 presidents del Futbol Club Barcelona que d'alguna manera o una altra van coincidir al club amb Johan Cruyff. Estarem pendents de l'última hora del Barça, del que digui Andrés Iniesta, que avui parlarà davant dels mitjans de comunicació, i pel que fa a l'Espanyol, doncs un dia més preparant aquest desplaçament al camp del Màlaga, ratificar aquestes bones sensacions, i en plana poliesportiva avui molt de protagonisme pel món del bàsquet.
Gràcies, José Luis, fins després. Avui pots prendre més d'un tallat i més d'una magdalena. Tens temps, eh?
Vale, vale.
Fins a 2:45
Això, si no passa res...
Si no passa res.
Extra. Perquè ja saps que pot passar qualsevol cosa en qualsevol moment, Collado.
Mai se sap.
No m'espanteu, eh?
No, no, si no, no espantem.
Jo soc molt patidor, eh? No em feu patir.
Ja sap vostè.
Gràcies, Gil.
Bueno, el programa ja sabeu que tenim un Twitter, @elmaticope, per si ens voleu seguir, dir qualsevol cosa, explicar-nos qualsevol tema i fins i tot fer preguntes als convidats. Avui, recordem, tindrem en Víctor Amela amb el seu llibre, que és Premi Ramon Llull, La filla del capità Groc. Fins que arriba aquell moment de l'entrevista, en parlem dels temes més comentats a les xarxes, de Pedro i de Pablo, que són Pablo Iglesias i Pedro Sánchez, que s'han reunit, es veu que bon rotllo de moment, un passeig, els ha vist bé, bona sintonia. Segurament sabrem més dades de que ha estat aquesta reunió en els serveis informatius d'aquesta casa. També s'està parlant d'Uber, que està ampliant la seva xarxa a tota Europa. Ja sabeu que és una xarxa de transport, que hi ha molta gent que no està a favor, però hi ha d'altres que en contra i que no els agrada gens que hi hagi aquesta gent pol·lulant per aquí. Després, Eric Clapton, atenció, perquè el cantant britànic fa 71 anys, enhorabona i moltes felicitats. I també s'està parlant d'Andrés Bodalou, recordem que és el concejal de Jaén en Comú a l'Ajuntament de Jaén. Doncs atenció, perquè ha estat enxampat i li demanen 3 anys i mig de presó per atemptat contra l'agravament de reincidència l'any 2015, el 2010 assalto a la Conselleria d'Agricultura, el 2002 huelga general, delito contra los derechos de los trabajadores, i el 2014 falta de lesions en un acte contra un diputat d'Amaiur. Així doncs, detingut aquest concejal de Jaén en Comú, Andrés Bodalou. Són els temes més comentats a la xarxa. Ja sabeu, al Twitter el recordem, @elmaticope.
Missatge per a aquelles persones que econòmicament ho estan passant en aquests moments malament. Fa uns mesos es va aprovar una llei que es diu Llei de Segona Oportunitat, que permet a persones que han sofert un fracàs econòmic, personal o empresarial poder tornar a recuperar la seva vida sense tenir que arrossegar un deute que mai podran pagar. Doncs heu de saber que existeix una empresa a internet, www.reparatudeuda.es, que és un despatx d'advocats especialitzat i pioner a Espanya en aquesta llei de la segona oportunitat, que t'ajudarà a pagar, a cancel·lar el 100% de tots els deutes que no pots pagar: hipoteques, préstecs, targetes, avals. Recorda, www.reparatudeuda.es, i també en aquest telèfon 93 143 60 58, 93 143 60 58.
Al matí, COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Avui comença el període de preinscripció escolar per nens i nenes que el curs 2016-2017 entraran en el segon cicle d'educació infantil a primària i a secundària obligatòria. Hi ha temps fins al dijous de la setmana vinent, que és el dia 7 d'abril, però aneu en compte per allò que dieu: no, aniré demà passat. Ràpid, eh? Comença avui fins al 7 d'abril. En parlem amb la Berta Argany, que és cap del gabinet de gerència del Consorci d'Educació de Barcelona. Senyora Argany, bon dia.
Bon dia.
Hi ha molta gent que potser s'està enterant de que tot just avui comença aquest període de preinscripció, no? Està bé sempre dir-ho i recordar-ho, perquè a vegades ho deixem per l'últim moment.
És veritat, tot i que sí que a Barcelona, conjuntament amb l'Ajuntament, doncs, ha fet una campanya comunicativa amb cartells i amb fulletons informant d'aquestes dates, però és veritat, doncs, que avui comença i que és important que les famílies ho sàpiguen i que no esperin a l'últim dia, que com molt bé heu dit és el dia 7 d'abril.
Berta, si no tinc mal entès, són 7.400 alumnes menys de P3. Això vol dir que serà el curs amb la davallada més important d'alumnes d'aquesta edat dels darrers 30 anys.
Esteu parlant de Catalunya. A Barcelona aquesta reducció no és tan, no és tan significativa. A Barcelona sí que es preveu una disminució d'uns 400 alumnes menys respecte al curs passat a P3.
Sí.
Jo no sé si les dades que estàveu donant eren de Catalunya, però a nivell de Barcelona sí que hi ha aquesta disminució, però no és tan significativa com a la resta de Catalunya en el curs de P3, l'entrada en el sistema educatiu.
Podem parlar d'inauguracions, no? Perquè el proper curs entren en funcionament dos o tres nous centres públics i un altre centre, no? L'escola Can Fabra.
Entren en funcionament, es creen dos noves escoles, l'escola La Sagrera, al districte de Sant Andreu, l'escola Entensa a l'Eixample, i un nou institut, l'Institut Maria Espinal, en el districte de Sant Martí. L'escola Can Fabra és una escola que ja existeix i que el curs que ve, segurament al setembre, amb tota probabilitat, inaugurarà el nou edifici. Actualment està en mòduls i al setembre passarà en el nou edifici, però sí que és un centre que ja està en funcionament.
Parlem d'aquest increment de línies, tres, si no tinc mal entès. S'incrementen tres línies i un grup addicional, el P3, no?
Aquest curs són quatre grups addicionals més. El que passa que a tres dels centres, a l'escola Ignasi Iglesias, a l'escola Mar Vella i a l'escola Poble Nou, sí que la idea és de que siguin a l'inici d'una segona línia estructural. Són les tres. Són escoles d'una línia i aquest grup addicional serà l'inici d'una nova línia estructural. I a l'escola Poble Sec és un centre que acollirà un grup addicional aquest any. De cara al curs vinent.
Berta, si parlem de la ràtio de gent que hi haurà, dels nens que hi haurà a l'escola, si parlem d'una reducció, 22 alumnes a les escoles d'alta complexitat socioeconòmica.
Sí, a 24 escoles que estan en entorns, i que en entorns desafavorits i que per tant tenen una població més vulnerable, en lloc d'una ràtio a 25 sí que hi haurà una disminució a 22 alumnes per grup. Una mica, és veritat que aquesta disminució demogràfica doncs ens permet fer aquesta disminució de ràtio en aquests centres, doncs perquè puguin tenir una millor atenció educativa doncs aquest alumne.
Si volem, per exemple, consultar informació sobre aspectes concrets, per exemple, dades de procés de prescripció, dades de portes obertes als centres, les àrees d'influència, etc., tinc entès que tot això ho podem seguir a través del web del Consorci d'Educació de Barcelona.
Efectivament, en el web del Consorci hi ha una informació molt àmplia que totes les famílies respecte a l'oferta que té cada un dels centres, a la seva àrea d'influència, a quan fan les jornades de portes obertes o si ja les han fet, però en tot cas sí que les dades de contacte dels centres, i també és important, i qui pot afinar molt en donar informació són els propis centres educatius on les famílies es poden adreçar i els assessoraran doncs també com sàpiguen.
Perfecte, doncs recordem que aquesta web, que és la pàgina web de prescripció i de matrícula, és edubsn.cat, per qualsevol consulta i aquest seguiment informatiu del procés de preinscripció. I sobretot, tornem a recordar, Berta, les dades, que avui, tot just avui, comença aquest període de preinscripció escolar pels nens i nenes, que el curs 2016-2017 entraran en el segon cicle d'educació infantil a primària i a secundària obligatòria, i a més, que recordar que hi ha temps fins dijous a la setmana que ve, que és el 7 d'abril, eh?
Exactament, ho heu dit molt bé.
Perfecte, doncs amb aquestes dades ens quedem. Berta Argany, com sempre, cap del Gabinet de Gerència del Consorci d'Educació de Barcelona, moltíssimes gràcies i fins la propera ocasió.
I per vosaltres, gràcies.
Bon dia.
Catalunya a la tarda de Cope.
Juan Ramonet i David Fernández, units tots dos pel teatre.
Molt bé, bé. És una comèdia.
No!
És una comèdia d'esquetxos.
És humor de segle XX amb el segle XXI.
Carles García Pastor a la tarda de Cope Catalunya i Andorra. De dilluns a divendres a les 6. Cope Catalunya i Andorra.
Estàs informat. De dilluns a divendres de 12 a 2, la ràdio més pròxima. Al matí, Cope Catalunya i Andorra.
Ja ho sabeu, eh? Atenció, que fins al 7 d'abril, si teniu nens, nenes, en edat escolar, doncs apuntar-los a les escoles. Mercedes, com estàs? Bon dia.
Molt bé, molt bon dia.
Recorda, quan la Mercedes parla aquí al Matí Cope Catalunya Andorra, parla d'andulació, aquest dispositiu alemany que va molt bé contra tot tipus de dolor. Hi ha moltes persones que, degut a la seva feina, a les males postures, doncs tenen problemes greus i fins i tot crònics a l'esquena. Mercedes, què benefici si s'aporta andulació respecte a altres tècniques que poden existir?
Pepe, mira, el més important, ¿sabes cuál es? ¿Cuál? Eliminar pràcticament el dolor i desinflamar les articulacions. Andulació rehabilita tota l'espalda, tant la zona cervical, dorsal i lumbar. Recupera lesiones, incluso las patologías degenerativas más graves.
Si jo et pregunto lo que molta gent es preguntarà ara, i com és possible que andulació faci això, a veure.
Es que andulació és el único dispositivo médico de última tecnología, aconsejado por los mejores médicos especializados en el dolor de estas enfermedades. Andulación estimula todo el cuerpo al mismo tiempo. Con la combinación de vibraciones andulantes y ondas infrarrojas, ejerce una influencia directa en las propias células. Es muy importante. Andulación está diseñado para hacer un uso personalizado para cada persona, estimulando el sistema linfático y el riego sanguíneo, que son básicos para fortalecer las propias defensas del cuerpo.
I més preguntes, Mercedes. Andulación també és efectiva per aquest dolor, a vegades, de cervicals, de coll, que no hi ha manera.
Mira, el dolor de cervicales muchas veces produce, de verdad, vértigos y no te puedes ni levantar de la cama. Con andulación, el dolor de cervicales, los vértigos, te lo digo yo, desaparece.
I en el tema de per exemple, l'artrosis o aquests punts de dolors anomenats fibromialgia, ¿andulación es efectiva?
Sin lugar a dudas, así de claro. Mira, si no lo hubiera comprobado yo misma, no podría hablarte de esta manera. Lo digo mil veces, pero es que es tan cierto. Las articulaciones se han desinflamado. Tengo fuerza y energía. Puedo mover las manos. No dependo de los demás. ¿Te imaginas tú que me estás escuchando que lo que te digo se haga realidad? ¿Que puedes hacer una vida normal? ¿Que la depresión y la sensación de que esto no es vida se acabe para siempre? Después de 10 años de investigación en las mejores clínicas de Europa y con la colaboración de los más prestigiosos médicos especialistas en el dolor, se ha conseguido el único dispositivo médico capaz de eliminar prácticamente el dolor de estas enfermedades. Con andulación conseguirás que la fibromialgia llegue a ser un recuerdo del pasado. Podrás hacer vida normal. Que la depresión que te invade por el dolor constante día y noche se acaba para siempre. Solo tú sabes lo que es vivir con este dolor constante de día y de noche que no te permite hacer nada. Te garantizo que andulación te va a cambiar la vida. Llama ahora al teléfono 93-290-6800. 93-290-6800. Un especialista en andulación, eso escuchen bien, irá a tu casa sin ningún tipo de compromiso para hacerte el test del dolor cuando sientas la primera sesión gratuita en tan solo 15 minutos. Tu dolor y la sensación de malestar es diferente. Serás consciente que tu vida va a cambiar. Te parecerá imposible, pero es una realidad. Si dudas, llama al teléfono 93-290-6800. 93-290-6800. 93-290-6800.
Gràcies, Mercedes. Adéu. Fins demà. Adéu.
Al matí. Cope Catalunya i Andorra.
Estàs informat. Cope
Catalunya i Andorra. Ja sabeu que estem fins a les dues. Avui hem parlat fa un moment sobre el tema de la inscripció, que comença aquest període d'inscripció, de prescripció escolar per nens i nenes. I recordar que fins al dijous de la setmana vinent, el dia 7. No marxeu perquè a partir de la una ens visitarà Víctor Amela per parlar del seu llibre premiat, per cert, de Ramon Llull, Premi Ramon Llull, La filla del Capità Groc. I avui és el torn també de parlar, com cada setmana fem, amb l'Alberto Fernández Díaz, que és el president del Partit Popular a l'Ajuntament de Barcelona. Alberto, molt bon dia.
Hola, què tal? Bon dia.
Bueno, comencem la primavera a l'Ajuntament de Barcelona, podem dir, amb el naixement, o estem a l'espera d'aquest primer codi ètic municipal que diuen des de l'Ajuntament de compliment obligat.
Bueno, hi ha coses que són òbvies, que s'havien de fer, no? I a més, que hi figuraven de lleis que, per cert, ha promogut el govern del Partit Popular, no? La no acceptació de regals o viatges injustificats, això és evident que s'ha de fer. I, per tant, nosaltres hi som favorables que es recordi permanentment que aquells que tenim càrrecs públics, responsabilitats públiques, no podem fer segons quines coses, entre aquestes coses que no es poden fer és rebre regals en l'exercici de les nostres tasques. Ara bé, a mi em sembla que un cop més la senyora Colau ho fa des de l'electoralisme, no? Perquè més que un codi ètic, si em permets, jo l'anomenaria un codi dietètic d'ètica. I per què dietètic? Perquè ha posat l'ètica a dieta, la senyora Colau, perquè fixa't que s'ha oblidat algunes coses.
Sí.
No obligatòries per a ella, ni pel govern municipal. I és, per exemple, que no hi hagi, diguem, afinitats familiars en els contractes de càrrecs de confiança o tots els contractes que pugui fer l'Ajuntament de Barcelona. No deixa de sorprendre, doncs, que això no s'introdueixi, no? O, per exemple, que aquest codi ètic estarà supervisat per un comitè que els nomena únicament la senyora Colau, quan hauria de fer-hi el ple d'Ajuntament. I no introdueix més contundència en el tema de les anomenades portes giratòries, perquè també hi ha càrrecs municipals vinculats al tripartit que estan instal·lant-se o estan sent nomenats en empreses públiques dependents de l'Ajuntament o de l'àrea metropolitana, no? Per tant, està bé fer un codi ètic, està bé la màxima transparència, estic absolutament d'acord, però la senyora Colau s'ha quedat curta en aquest cas, i s'ha quedat curta interessament, perquè el que no l'ha interessat és introduir en aquest codi ètic, doncs, aquestes contractacions a persones vinculades a familiars del govern municipal o d'ella mateixa, que s'ha produït a l'Ajuntament de Barcelona en aquests últims mesos.
Albert, avui volem parlar amb tu sobre un documental que parla sobre la vacuna del papiloma i que subvenciona l'Ajuntament de Barcelona.
Bé, si és aquest documental en el que es qüestiona, doncs, les vacunacions, és evident que no crec que l'Ajuntament s'ha equivocat de ple, no? Perquè no té sentit que tothom coincideixi en la comunitat de metges i pediatres de la necessitat de les vacunacions i, en canvi, l'Ajuntament estigui disposat a col·laborar en campanyes o en documentals en el que es qüestiona aquest fet.
Colau vol regularitzar la prostitució, sí o no?
La senyora Colau i Ciutadans, curiosa coincidència de Ciutadans, de Podemos, de la CUP, en favor de regularitzar la prostitució. Nosaltres entenem que això és una lacra que hem d'erradicar, que hem de donar suport a aquelles persones a les que es veuen obligades a aquesta pràctica, però sobretot hem d'evitar contra aquestes màfies sense escrúpols que exploten a les persones, no? I per tant no soc favorable d'aquesta legalització de la prostitució tal i com reclamen Ciutadans, la CUP i la senyora Colau, en una assombrosa coincidència.
Escolta'm, continua el tema del Top Manta. Què s'ha de fer? Això té arreglo o no té? Què està passant?
Bueno, el Top Manta és una vergonya que està arrelada ja a la nostra ciutat per la permissivitat de la Colau. El Top Manta és una activitat delictiva, està contemplada com delicte al Codi Penal. És contrària a les ordenances municipals i, sobretot, perjudica el nostre comerç, que paga impostos i que està generant feina, a més de malmetre la imatge de Barcelona. Però veiem com, mentre la senyora Ada Colau posa traves als restauradors en la instal·lació de terrasses que no molesten, posa traves a l'activitat econòmica amb moratòries injustificades o vetos o prohibicions. Mentre tot són traves als manteros o al comerç per obrir fins i tot els dies o les hores que considerin oportun. A tothom li posa traves, mentre els manteros, i com he denunciat jo avui novament, els ocupes, que ocupen il·legalment fins i tot edificis públics, edificis de l'Ajuntament que estan destinats a vivenda social, a escoles, a noves urbanitzacions, als barris, etcètera, no? I, o equipaments per la gent gran, no? Jo soc, evidentment, que el que hem de fer és actuar amb contundència amb els manteros i no impedir aquesta activitat que, reitero, que a més és il·legal.
Uh-huh. Alberto Fernández, com sempre estem en contacte, qualsevol cosa, qualsevol informació, ens posem en contacte amb tu. És un plaer com cada setmana. Gràcies, Alberto Fernández Díaz, president del Partit Popular a l'Ajuntament de Barcelona. Fins la propera.
Una abraçada.
Al matí. COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Ara mateix saludem a Marielba Rojas, advocada del Bufete Rojas. Marielba, què tal? Bon dia.
Bon dia, Pepe.
Vosaltres que sou especialistes en testaments i resoldre conflictes hereditaris, quins consells doneu o voleu donar als nostres oients per fer un bon testament?
Pues yo daría 4 consejos para hacer un buen testamento.
Molt bé.
Primero, pregunta. Porque si quieres saber las preferencias de tus hijos, pregúntales. Una simple pregunta es la clave para acertar. Segundo, no presupongas. Ya sabemos que las palabras se las lleva el viento, así que no presupongas que tus palabras se respetarán. Es imprescindible escribirlo. Tercero, reparte. Si no repartes tú en el testamento, el reparto puede ser tenso y desagradable. Y por último, revisa. Revisa porque la vida y las circunstancias cambian, por lo que el testamento que hagas hoy quizás no valga para mañana. Si tienes en cuenta estas 4 ideas, harás un buen testamento.
Però, Marielba, ¿no sería mejor asesorarse abans de fer el testament?
Así es, Pepe, porque cada familia tiene sus propias preocupaciones y el testamento es el documento perfecto para resolverlas.
Doncs ja ho saps. Si voleu ajuda per fer un bon testament, truqueu a Marielba Rojas, Bufete Rojas, 93 246 60 96. Està al carrer Casp de Barcelona, 37, segon tercera, 93 246 60 96. I a internet, les 3 dobles Bs, bufeterrojas.es. Marielba, moltes gràcies.
Gràcies, adeu.
Sabeu que a vegades sembla, Montserrat, que això de recomanar algú que faci testament, dius, ui, doncs escolta, ja sabeu allò que diem sempre, no? Que la vida és molt maca, però té un final. Vull dir, si aquest final doncs està previst d'alguna manera legalment, millor que millor. Montserrat, està a punt d'arribar, després de les notícies, un personatge estimadíssim.
Que no és fill de Juan Tamarit, ja t'ho dic jo.
No.
Que hi ha molta gent que li pregunta,
se sembla una miqueta.
No, no, és que s'hi sembla bastant.
Se sembla.
És guapo.
Però fa màgia amb les paraules, això sí, eh?
Sí.
Però
escriu
molt bé, eh?
Sí, és un crac i cada dia a La Vanguardia. Mira, vols, anem a mirar de què parla.
De què va la contra, avui, de La Vanguardia?
La contra de La Vanguardia, mira, parlen de morts.
Ah, sí?
Diu, no somos más que futuros cadáveres. Edlin Dopti, especialista en tanatopràxia.
Fíjate tu,
mira, però avui no és de la Mela, avui és de la Imma Sachis, però que també està força interessant.
Efectivament.
Bueno, com interessant és el llibre que ha guanyat el Premi Ramon Llull, segurament que aquests dies esteu veient el tour que està fent per les televisions i les ràdios amb Víctor Amela, per parlar d'aquest llibre que, sens dubte, serà un dels èxits, ja està sent un èxit de vendes, i serà el proper Sant Jordi, que està d'aquí a re, Collado.
D'aquí no res, per cert, Sant Jordi aquest any és un dissabte.
Sí,
la filla,
no
la filla del Capità Groc,
sí,
una...
La Manuela.
Una història interessant que d'aquí no res ens explicarà en viu, en directe, el Víctor Lamela. Ara et deixem amb les notícies. L'actualitat, no marxi.
Al matí, COPE Catalunya i Andorra.
La una, les 12 en Canàries.
Con José Luis Pérez, la...
la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
François Hollande renuncia a la reforma de la Constitución que prometió tras los atentados de París del mes de noviembre. El presidente francés quería incluir en ella el estado de emergencia y también la posibilidad de despojar de la nacionalidad a los condenados por terrorismo. Estamos en París, corresponsal Asunción Serena.
François Hollande ha decidido marcha atrás a pesar de que prometió a los franceses tras los atentados del 13 de noviembre una reforma constitucional que incluiría el estado de emergencia y la privación de nacionalidad a los condenados por terrorismo. He decidido cerrar el debate constitucional, pero no me desviaré de los compromisos adquiridos tras los atentados para asegurar la seguridad de nuestro país y proteger a los franceses contra el terrorismo. Hollande ha reconocido que no dispone de la mayoría necesaria en la Asamblea para aprobar la reforma prometida, aunque ha insistido en la eficacia del estado de urgencia para luchar contra el terrorismo.
Termina la reunión entre Pedro Sánchez y Pablo Iglesias, así que vamos ya hasta el Congreso para ver cómo ha ido. Ahí está Alberto Escalante.
La reunión ha durado unas 2 horas, 40 minutos más que su primer encuentro del pasado 5 de febrero, hace casi ya 2 meses y media hora menos que el encuentro de ayer entre Sánchez y Rivera. Hoy las formas han sido muy distintas con Iglesias, paseo teatralizado juntos por la carrera de San Jerónimo y un libro que el líder de Podemos ha regalado a Sánchez sobre lo que les une, el baloncesto. Estamos a la espera de que en unos minutos comiencen las ruedas de prensa, primero Iglesias, luego Sánchez. Será entonces cuando sepamos si esta sintonía ha ido más allá de la foto o si siguen las diferencias.
Ciudadanos abre expediente a 5 concejales de Molina de Segura en Murcia por no apoyar al Partido Popular, que es la lista más votada. COPE en Murcia, Paola Pascual.
El Partido Popular, la lista más votada, cumplió con los 5 puntos que exigió Ciudadanos en las negociaciones. Sin embargo, no aceptó el chantaje de Ciudadanos. Es el popular Fernando López Miras.
O la alcaldía o gobernará PSOE y Podemos. Evidentemente aquí los intereses de los molinenses quedaban en un segundo plano. Lo importante eran los particulares y los personales.
Ahora en Molina de Segura gobierna el Partido Socialista con el apoyo de los grupos de izquierdas. La Dirección Nacional de Ciudadanos ha abierto expediente a sus 5 concejales.
Y la plataforma Uber ha retomado su actividad en Madrid capital bajo el recelo del sector del taxi. Ángel Correas.
Uber vuelve a operar en Madrid a través de licencias VTC que permiten el transporte con pasajeros, si bien su concesión está limitada. Puede haber una por cada 30 taxis y en la práctica, por ejemplo, no pueden tener paradas y deben recoger solo viajeros que lo hayan solicitado a una dirección concreta. Eso sí, a diferencia del taxi, tienen libertad de tarifas y prometen precios como mínimo un 30% más bajos. El presidente de la gremial del taxi madrileña, Miguel Ángel Leal, asegura a COPE que no dejarán pasar ni una ilegalidad.
Nosotros estamos tranquilos pero vigilantes, por supuesto, y en condiciones de competir, que nadie quepa menos duda.
Uber se vio obligada a suspender su actividad en toda España por orden judicial, pero dejó la puerta abierta para volver adaptándose a una nueva normativa.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Luis Enrique da descanso a los 4 internacionales españoles a la vuelta de la esquina con el clásico, ya mirando todos ese partido. Arantxa Rodríguez.
Así es, tampoco se están entrenando los internacionales sudamericanos ni Jeremy Mathieu, que se lesionó durante el amistoso de ayer entre Francia y Rusia y que, según la Federación Francesa, tendrá que pasar por el quirófano. Ciudad Deportiva de Barcelona, Silvia Ortiz.
Luis Enrique ha dado día libre a los internacionales españoles. Piqué, Alba, Bartra, Sergi Roberto y Munir entrenaron ayer martes y descansan hoy a 3 días para el clásico. Entrenamiento todavía en familia, porque hasta mañana no se van a incorporar los 8 internacionales sudamericanos y europeos que jugaron ayer. Mathieu se lesionó en el menisco con Francia y podría pasar por el quirófano a la espera de las pruebas que le van a hacer hoy en Barcelona. En unos minutos hablará en rueda de prensa el capitán Andrés Iniesta.
Pues luego informaremos de lo que dice el capitán del Barcelona. El Real Madrid, por su parte, se entrena a partir de las 4 de la tarde. La única duda es la de Sergio Ramos, que hoy, por cierto, cumple 30 años. A las 6 de la tarde hablará Gareth Bale en rueda de prensa. Y terminamos recordando una cita polideportiva. Comienza el Campeonato del Mundo de Patinaje Artístico en Boston. Defiende título el madrileño Javier Fernández, que va a competir en torno a las 4 de la madrugada.
Gracias, Arantxa. La 1:04, una hora menos en Canarias. La información sigue en tu COPE.
José Luis Pérez.
Mediodía.
COPE. Estar informado. En Herrera, en COPE, nos gustan las historias, pero no cualquier historia.
Son las profesiones de riesgo.
Nos gusta escuchar las que tú protagonizas.
¿Qué tal le fue a usted como árbitro?
Y que se las cuentes a Carlos Herrera.
No os imagináis lo que me decían por detrás.
Porque de lunes a viernes, de 10 a 11 de la mañana en Herrera, en COPE, queremos reírnos y emocionarnos contigo.
Y no dieron gol.
No.
COPE. Estar informado.
Cuando en un museo pone no tocar, tú, aunque te apetezca mucho tocar, no tocas, ¿no? Ya, lógico, porque utilizas la cabeza. Pues hazlo también con tu seguro de moto. En Verti calcular el precio es rápido y sencillo. Solo tardas unos minutos y no necesitas ni tu DNI ni tu email. Utiliza la cabeza. Ahorra en Verti.es.
Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Que sí, que això és el teu matí de ràdio a través de les emissores COPE Catalunya i Andorra, la una i pràcticament 6 minuts, i ara el que fem és explicar-te les notícies més pròximes. Carles Osada, bona tarda.
Què tal? Bona tarda. Pocs canvis, eh? Avui sol arreu de Catalunya, amb una jornada molt tranquil·la, temperatures cap amunt, però atenció, la cosa canvia a partir de demà. Núvols, pluja i temperatures a la baixa, perquè hores d'ara són molt agradables de ple primavera, ja tirant cap estiu, eh? 21 graus a Barcelona, Girona, Lleida, 18 a Tarragona i 11 a Andorra la Vella. No hi ha problemes ni al transport públic, tampoc a la xarxa viària. La síndica de Greuges de Barcelona, Maria Assumpció Vilà, investiga d'ofici l'ús de la grua municipal per comprovar si la retirada de vehicles és sempre objectiva i necessària. Vilà ha assegurat haver rebut queixes reiterades per retirades innecessàries de vehicles acompanyades de multes que ha qualificat de desproporcionades i ha indicat que la tarifa per cotxe és de 147 euros d'un dipòsit quinjant pel cotxe de grua, 60, quasi 61 euros per moto, 180 per camió i 40 per bicicleta. Quin pressupost, eh?
Només cal repassar la recaptació de l'any 2015 amb grua a Barcelona, eh?
Bueno.
Moltíssima.
Ja, una pregunta per Xena Colau, això, eh?
Sí.
Molt bé. I escolta, el Port de Barcelona, que tindrà operatius els accessos viaris i ferroviaris l'any 2018, i aquests últims es preveu licitar immediatament, ho ha dit aquest matí el conseller de Territori, Josep Rull, en la inauguració del nou aparcament per a vehicles pesats de Cimalsa al polígon industrial de la zona franca de Barcelona. Bona notícia per la connectivitat i l'activitat portuària i econòmica de Barcelona i de Catalunya. En fi, es nota que no se va endur mai el cotxe a la grua a Barcelona.
No. A mi sí,
Déu-n'hi-do,
sí.
147 euros, eh?
Sí, 147 euros, eh?
Em queda la butxaca, bon forat,
bueno,
eh?
Bueno, vaig fent forat a la meva butxaca i al del company que tenia al costat, perquè era horrorós.
El problema és que arribis, no trobis la grua i no trobis el triangle que t'ho indica on està el cotxe, eh?
Ja, també.
Normalment el deixen bastant visible.
Se l'han dut l'aire.
El pitjor és que després, si se l'emporten al pàrquing, hi ha un temps establert, de dir una o dues hores, però clar, si tu t'has ficat a un restaurant o el que sigui, estàs sopant, passen 5 hores, doncs a partir de X comença a cobrar el parquímetre.
Encara més,
és tan bonito.
Que bonito.
La taxa per treure el cotxe, la multa perquè està mal estacionat, i a més a més el que tu comentes, no?
Sí, el parquímetro.
Adiós, Carles, gràcies. Fins d'aquí una estoneta. Ara mirem el tuit en Montserrat.
Bueno, la veritat és que la cosa no ha variat gaire. Recordem que avui tothom parla de Pedro i Pablo, no solo es pica pedra, sinó Pablo Iglesias. Mira com marxen. Bueno, doncs això, és la reunió que hem mantingut. Estem puntualment informats a través dels serveis informatius. Avui també es parla d'Eric Clapton. Recordem que avui fa 71 anys. Enhorabona per molts anys i per molta música. Arroba el matí Cope, no marxeu, que ja li estic veient la melena amb Víctor Amela.
Ja has escoltat segurament parlar de radiofreqüència i saps que és la millor tecnologia per eliminar arrugues i tibar la pell, eliminar flacidesa, recuperar la lluminositat de la pell de la cara i de tot el cos, reduint visiblement la cel·lulitis. Doncs ara tenim radiofreqüència d'Atredom, empresa amb 15 anys d'experiència que et demostrarà a casa teva, davant del teu mirall, l'eficàcia instantània de la radiofreqüència. Per lluir tipus escot, braços i cara des de ja mateix, la radiofreqüència de Atredom. Demana la demostració gratuïta ara mateix marcant el 900-23-24-21. 900-23-24-21.
Constantemente pasan cosas que te importan.
Última hora, nueva operación contra la banca.
Y en COPE trabajamos para que las conozcas al momento.
Vamos con todas las noticias ahora en estos
titulares. Lo primero que vamos a hacer es actualizar la
información. Buscamos la última hora en ese punto.
Minuto a minuto en la antena, en cope.es y en tu móvil.
Porque en COPE te informamos de la última hora cuando sucede.
COPE, estar informado.
Si vols que t'expliquin les coses com a tu t'agrada, escolta el matí. COPE Catalunya i Andorra.
Acarona amb el tou dels dits la pedra que porta la butxaca dels pantalons.
Un còdol de riu quasi esfèric, llis i suau. L'encaixa a la badana flexible de cuir i tiba la goma del tirador. Entre les mates veu tremolar el conill. Lentament allunya la forqueta del seu rostre pigat. Amb 13 anys, el petit de Can Racina, de desordenats cabells castanys i somriure ample, és qui millor tira de tots els nois del poble de Forcall. Si encerta el tret, traurà de pena els seus germans. També, amb les baquetes, els carnosos cargols de gruixuda closca blanca que porta el serró, recollits a la riba del riu Calders. Senyor Amela, què tal? Bon dia.
Que bé que sona en la teva veu. L'inici de La filla del Capità Groc, la meva novel·la. Estic molt content d'haver-ho sentit en la teva veu.
Escolta'm, no fas audiollibre o què?
No fa?
Audiollibre.
Oh, és una molt bona idea.
Home, t'ho dic perquè hi ha molta gent que li agrada que llegeixin.
Que li llegeixin, clar.
Si allò no tens ningú, poses allà l'audiollibre.
El Borges, quan es va quedar sec, el pobre, mira que li agradava llegir i escriure, doncs tenia una petita cort d'amics que anaven cada tarda a llegir coses per ell, no?
Uh-huh.
I és veritat que quan sents un llibre, pren vida. Quan la vibració d'una veu humana llegeix un text, pren vida.
Uh-huh.
I si a més és un text que has escrit tu, en la solitud, allà, diguem-ne, barallant-te amb les imatges, amb les sensacions, amb les emocions, és un gran orgull.
Escolta, tu ets un contador d'històries. Tu ets periodista, però ets un cuentahistòries.
Jo crec que sí. Jo crec que al final, si un fa de periodista i aguanta i resisteix, és perquè li agrada explicar històries, siguin històries pròpies o d'altres, perquè al final el periodista és una persona curiosa que pregunta a uns per després explicar-ho a uns altres. Jo de vegades estic anant sobre taula i, pobres amics, els castigo amb coses que m'han explicat, no? I després els lectors també els, bueno, procuro que s'ho passin bé en les entrevistes, i arriba un punt que te n'adones que hi ha un canal per explicar històries que no has experimentat, que no has provat encara. Això em va passar a partir dels 50 anys. Jo no havia escrit cap novel·la abans. I què és la novel·la? És el format de la novel·la. I te n'adones que és un format, doncs, molt dúctil per explicar històries. I com tu dius molt bé, a mi el que m'agrada és explicar històries, doncs tira cap allà.
Escolta'm, tinc una petita sorpresa. No sé si t'agradarà o no.
Ai.
Si em permets, Santiago, bon dia, buenos días.
Hola, bon dia, Víctor. Hola, bon dia.
Bon dia, Santi. Ostres, quina sorpresa. T'estan molestant. Ho sento. Jo no sabia...
Perdona'm. Això no és cap molèstia. Sempre és un plaer compartir amb tu una estona.
Bueno, el Santiago Pérez Peñarroya, hem de dir, és l'alcalde de Forcall, que és on es centra la història d'aquest llibre d'en Víctor Amela. Escolta'm, Santiago, sé que m'has atès, acabava d'aterrar el seu avió, Víctor, ho hem de dir.
Sí?
Tot just acabava d'aterrar, m'ha agafat el telèfon
d'on
i li
ve?
Dit, escolta'm, bueno, li preguntem, d'on vens, Santiago?
No, pues bueno, m'ha agafat unes petites vacances, en este cas, pues bueno, me dedico a la docència i m'he anat uns dies a Tenerife per aprofitar el bon temps.
Escolta'm, què significa aquest llibre que ha escrit en Víctor Amela? Perquè m'han dit que a Forcall hi vol anar tothom.
Pues bueno, significa moltíssim. Víctor és un dels millors ambaixadors, si no dir ara mateix el millor ambaixador que tenim al poble de Forcall. I bé, que en la seva novel·la, pues, he tret una història real, de 7 anys novel·lada, crec, i donar a conèixer el nostre poble, pues, sense dubte és molt important per al nostre poble.
Uh-huh. Vosaltres us coneixeu de petits o qui és més gran que aquí? Víctor, tu ets més gran?
Jo tinc 55. Tu quina edat tens, Santi?
Jo, 38.
38.
Quan jo tenia 8 anys no existia el Santi.
No existia.
És quan jo estava allà al Forcall fent la meva guerra.
Segurament teniu parents, segurament.
Sí, bueno, de fet, ell, el Santi, em diu, que a mi em fa molta il·lusió, em sorprèn, que per una banda, ell és descendent del Groc.
Sí.
I per altra banda, és Santi dels Amela, és a dir, que tu i jo estem emparentats.
Sí, així és, cert. Va ser casualitat també que quan Víctor me va comentar lo de la novel·la, li vaig comentar, no?, perquè la Torre Mela, que és un mas d'allí pròpiament, sí. Per aquest costat, som Amela, per la meva banda, per la meva part materna, i Peñarroya, en aquest cas, que ens van obligar a canviar el cognom, pues serem per la banda del Broc.
Sí, perquè abans se deia Peñarroya, no? Al Forcall la gent diu Peñarroya, ho deien, Peñarroya, ara diuen Peñarroya.
Peñarroya, exacte.
Vale.
Pues qüestions burocràtiques van diguem, castellanitzar o van canviar el cognom.
Sí, perquè antigament els mossens, el cura del poble, escrivia tal com ho sentia, i ell escrivia Peñarroya amb CH perquè parlen una miqueta pitxat al Forcall, i per tant, però clar, en català Fabrià és penya-rolla.
Santiago, pensa per un moment que no estic aquí davant meu el Víctor Amela, que no està escoltant el programa. Què diu la gent? Què diu la gent de local? La gent d'allà, perquè a mi m'agrada saber.
A veure.
Perquè clar, potser diu, escolta'm, això que has escrit no té res a veure, o això, allò, altre... Ara la Mela està una mica...
No, és que jo no he anat al Forcall encara. Jo vaig estar a Sant Antoni al gener, que vaig fer un ritual, que jo crec que per això m'han donat el premi, perquè amb el manuscrit vaig fer 3 toms a la barraca de la Sant Antoni, que la crema és una festa extraordinària.
Sí.
I diuen que si fas això tindràs sort tot l'any, i va funcionar.
Aviam, què diu la gent del poble? Santiago, va, digues la veritat, eh?
No, la veritat que estem contentíssims perquè realment aquesta història la coneixíem a través d'un manuscrit antic d'una persona que en el seu diari pues d'alguna manera va replegar, no en el seu diari, però va replegar la història del groc, i gràcies a Víctor, pues bueno, jo crec que l'ha universalitzada, l'ha fet més important, l'ha fet arribar a més extensió de llocs, de persones, i això pues lògicament a la gent del poble pues li encanta, no? A Víctor pues bueno, no el tinc que presentar jo, perquè ell pues des de luego quasi sempre aprofite el Forcall per a ficar-nos
sí, li estic traient suc, eh? Per 5 estius que vaig estar de xiquet, li estic traient un suc al Forcall extraordinari.
T'han de posar un monument allà.
Sí, però que consti que ho faig per l'estima i per l'homenatge que li faig al meu avi, que no vaig conèixer, que va emigrar del Forcall l'any 14, va morir a Barcelona l'any 56, no va tornar mai més, i no el vaig conèixer perquè vaig néixer una miqueta després, i és un homenatge a ell i també, sobretot, al pare d'ell.
El besavi.
Que
era aquell home que estava aquell quadre de casa teva.
Exacte, hi havia un retrat a casa meva a Barcelona que sí. Jo un dia li vaig preguntar al meu pare, però aquest qui és? I em va dir, bueno, és el pare del meu pare. I diu, bueno, és el teu avi.
Clar.
Explica'm alguna història del meu besavi. Mm-hmm. No sé res, únicament que va néixer i morir al Forcall i que li deien Pep Lobó. Clar, jo amb això, Pep Lobó, per què Lobó? Quina història hi ha darrere? I investigant vaig descobrir que va ser coetani, encara que era un nen,
sí.
De la guerra del groc del Forcall. I clar, la imaginació novel·lística fa que ja comencis a establir vincles entre el Pep Lobó, el meu besavi, i el groc del Forcall.
Clar que sí. Escolta'm, Santiago, moltes gràcies. Ara només cal que el Víctor vagi al Forcall a presentar la novel·la, no?
Sí, bueno, ja hem parlat. A més, tenim diversos projectes ja encarats de cara a lo que és la novel·la, també. I bueno, desde luego, Víctor sempre és benvingut, no? Ja...
La liarem.
Sí, a la Sant Antoni que vos comentava, ja el van nombrar en el seu dia el primer cremaller d'honor del poble.
Cremaller d'honor, eh? Cuidado, qui encén la barraca, eh?
Home, això és
un títol honorífic.
El primer de la història, no? Jo entre tots els premis que tinc, el més honorífic i més important per a mi és cremaller d'honor.
Santiago, moltes gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres per donar a conèixer el nostre poble, i gràcies a aprofitar pues bueno, la veu pública que ens doneu per agrair a Víctor, no? I s'estima que té pel nostre poble.
Escolta, a l'agost venim i la liem grossa, ¿vale?
La liem grossa,
farem la ruta del groc, perquè ara que sàpigues que hi ha una
gràcies,
persona
Santiago.
Que està fent la ruta del groc al Forcall, explicant a la gent els escenaris reals on va estar aquest guerriller. Jo vull col·laborar.
Escolta'm, podríem dir que el groc és... Podria ser el Robin Hood o el Curro Jiménez espanyol.
És una mescla de Curro Jiménez, en aquest sentit de bandoler que el persegueixen les autoritats liberals.
Sí.
És una mescla de Robin Hood en el sentit de que ajuda els masovers més pobres, més humils, per interès, perquè també l'amaguen, el paller, o l'amaguen quan venen els soldats i té amagatalls. O de Braveheart que és una persona idealista, utòpica, que lluita per uns valors... afrontant-se al govern, no? També o de Serrallonga, perquè també, doncs, bueno, assalta i segresta i mata quan no hi ha més remei.
Ja. Escolta'm, Galdós o Pío Baroja també en van parlar, no?
Galdós i Pío Baroja van fer novel·les, en el cas de Galdós, una de los episodios nacionales que titula La campaña del maestrazgo, una novel·la molt romàntica, ambientada just en el mateix escenari de la meva novel·la. Per què? Perquè està explicant la guerra de Ramon Cabrera, la primera guerra carlista, que és just abans de la guerra del groc. La guerra del groc dura 3 anyets, la de Cabrera va durar 6 anys i va ser una de les guerres més sanguinàries que hi ha hagut mai a Europa. Els diaris europeus es feien titulars esparverats de les coses que estaven fent els espanyols entre nosaltres, no? I després Galdós va fer 2 novel·les que són Los confidentes audaces i la venta de Mirambell, sí, que un Jordi Jovenet les llegia amb molt de fervor perquè em feia molta il·lusió que un novel·lista tan important parlés d'un territori que em semblava que era meu, no? Que era el dels Ports de Morella, però no, és un territori literari.
Tot i que parla de guerres i tot això, és una novel·la de sentiments.
Sí, sí. Mira, és una novel·la d'aventures, perquè n'hi ha, peripècies, persecucions, venjances, és d'aventures, és romàntica, perquè hi ha les passions entre el Groc
i la Manuela,
la seva filla, que és una complicitat fins a la mort, i amb l'esposa hi ha una relació d'estima, però també ostres, a veure si ho deixes estar, no? Estimat marit meu, això. I després amb una misteriosa senyora que viu en un mas aïllat, també hi ha una història aquí una mica sensual i eròtica.
Violeta, no?
Valèria. És a dir, que hi ha tot això, romanticisme, aventura, lluita, emoció humana i també emoció política o de brega, no? És una mescla, és un Far West. Mira, és un Far West.
És un Far West.
Imagina't, segle XIX, amb aquells trabucs, amb aquelles espardenyes, matant-se entre ells, amagant-se, decretant recompenses pel cap dels capdills com el Groc, sí. No em diguis que no els americans farien pel·lícules, és un Far West nostre.
Home, és que jo, mentre estic llegint el llibre, jo penso que ja ho visualitzo.
Clar, perquè el Groc té la matèria de l'heroi literari. Era un heroi, com deia el Santi, ultralocal, que el coneixien a la gent del Forcall i de Morella, si vols, no?
Sí.
Però té totes les particularitats dels herois des d'Ulisses, que és aquesta ambivalència de què faig? Em quedo a casa tranquil·lament o la lio? Però la lio per unes idees que sé que segurament fracassaran i perquè no puc deixar de fer-ho, perquè sóc lleial i fidel el que m'han ensenyat els pares, els avis i els avis dels avis.
Uh-huh.
I aquest fatum tràgic, em sembla molt literari, molt novel·lesc.
Aquesta novel·la la vas començar a escriure en castellà?
Jo tot ho he escrit en castellà fins ara. És a dir, tota la meva obra periodística i la meva obra novel·lística la he escrita en castellà, encara que després les novel·les s'han traduït al català. Però en aquest cas va anar diferent. També vaig començar en castellà, però quan vaig començar a descriure la relació entre Tomàs Penarroig, el Groc del Forcall, i la filla Manuela, jo sé com parlen, perquè jo ho he sentit quan era xiquet i el meu pare parlant forcallà. Jo no... costava moltíssim fer-los parlar en castellà, em semblava que no entrava en l'ànima, amb la intimitat de la veritable relació entre ells, i llavors em vaig desafiar. Vaig dir, Víctor, va, prova-ho, que tu pots, que... És a dir, competent ho soc, el que passa que soc mandrós. Però em vaig reptar i va acabar sortint la novel·la en català. I no tan sols en català, sinó que després vaig anar a la Vanessa, que és una cosina meva del Forcall,
sí,
que té 20 anys, però té 20 generacions de sang forcallant a les seves venes, i a banda és filòloga, i li vaig dir, mira, tots aquests diàlegs de forcallants entre si, vull que parlin en forcallà.
I parlen
en forcallàs.
I parlen,
m'ho ha forcallanitzat, sí.
Però
sí,
a més està bé perquè has de fer, almenys jo, una lectura lenta i pausada, per assabentar-te ben bé de tot allò de les paraules. Dius, mira quina manera més xula o més sí, tal de dir sí, aquesta
sí,
paraula,
sí.
No?
Prompte, roïn, alçar-se, gitar-se, eixir... És molt maco. A oïdes d'un barceloní, que som uns xaves, aquell català sona més autèntic i més... Tots són igual d'autèntics,
Sí, però aquest sona com més
sona
ric.
Sona més ric i sobretot antic, perquè és veritat que Joan Coromines, el gran etimòleg català, que anava amb un ruc pels pobles per sentir la gent parlar i fer el diccionari que va fer, quan va estar per aquests pobles del Forcall, de Morella, va dir que era el català més genuí i més pur que mai havia sentit.
Sí, sí.
Poca conya, eh?
Escolta'm, el Papa Luna present també en aquesta obra.
També el fico, el Papa Luna. Papa Luna, jo és un personatge que li tinc molta estima, molt de carinyo, i em sembla icònic. Per la tenacitat, per l'empassinament, per l'obsessió fanàtica de jo no deixaré de ser papa, que de fet l'expressió seguir en tus 13 ve d'aquí, Benedicto 13, és a dir, ell no va voler mai deixar de ser papa, encara que tots li deien que era antipapa. Doncs aquesta mateixa passió embogida és una miqueta la que té també el Groc del Forcall, que són de la mateixa terra, són de la mateixa comarca, i hi ha una connexió espiritual, si vols, que també la fallarà en un capítol de la novel·la.
Bueno, tu ja saps que jo soc tu periodista fetitxe.
Totalment.
L'altra vegada va ser amb el càtering perfecte.
Sí, vas dir, Víctor, serà la més venuda a Sant Jordi. I va dir, ala, què diu aquesta empirada.
I vas arribar. Imagina,
va ser el més venut.
I aquesta ocasió vas pel mateix camí, perquè encara queda un mes pel Sant Jordi i ja has venut, ets un dels més venuts.
Queda un mes pel Sant Jordi i estem els primers de les llistes de ficció en català, i a mi em fa moltíssima il·lusió, no m'acabo de creure,
sí.
I ara penso, bueno, ara baixarà i s'estimbarà i ja Sant Jordi ja estarà mort, però si tu m'ajudes...
Home, tu ja saps que jo, sí, Montse, jo el que sigui pel Víctor Amela, a mi m'encanta.
Com deia el Cela, qui en resiste gana.
Exacte.
Hem de resistir.
I a més, jo crec que és una història maca, i no, ja no parlem d'un personatge en concret, sinó jo crec que és un homenatge a molta gent, als nostres ancestres.
Efectivament, jo estic homenatjant, en el fons, com deia, a família meva, que no vaig conèixer, a tots els forgallans, a tota la gent de la comarca dels Ports de Morella i del Maestrat, que estan sempre molt oblidats, perquè com és una comarca, una terra que està a cavall entre el sud de Catalunya, el sud-est d'Aragó i el nord del País Valencià, és com terra de ningú. Però és un lloc meravellós. Jo us convido a tots a visitar-lo, val molt la pena.
És preciós, la veritat.
Sí.
Bueno, podríem acabar amb allò de Forcallans.
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 Sabeu qui sóc? Sóc el groc de Forcall. Feu-me confiança. Anirem a la victòria. Visca el rei. Déu. Pàtria.
Víctor Amela, com sempre, gran. Enhorabona, molts èxits. I descansa, perquè estàs fent un tour impressionant per tot arreu.
Però molt il·lusionat.
Jo ho sé, que ho fas amb il·lusió i amb ganes. La filla del Capità Groc també està en castellà. Per la gent
acaba de sortir en castellà, la hija del Capità Groc.
Acaba de sortir, però, com vulgueu, castellà o català, sempre és un bon moment per llegir Víctor Amela i transportar-te a tres èpoques que no són tan llunyanes i que de ben segur tots tenim a la nostra família algun groc.
La nostra guerra, tots la tenim. Si furgues una mica de l'avi i l'obesavi, hi ha una guerra.
Segur que sí. Sí. Amela, diré lo bo o lo bitxo. A tu, lo bitxo.
Jo sóc lo bitxo?
Tu ets Víctor,
bueno,
lo
bitxo. Bueno, vale, vale. El meu obesavi, lo bo. Jo, lo bitxo. Vinga, va, gràcies. Sí.
Gràcies.
Un abraçat i un petó.
Al matí, Cope Catalunya i Andorra. Encara ens queda mitja hora de programa. No marxeu, eh? I a mi encara unes fulles per acabar aquest llibre. És que no me'l vull acabar, Amela. No me'l vull acabar.
Al matí, Cope Catalunya i Andorra. La ràdio més pròxima.
Llevo años tratando el envejecimiento y afirmo que el mejor tratamiento para el envejecimiento facial es el que se advierte pero no se nota. Todo el mundo te dice lo bien que estás, pero nadie te ve raro o rara. Las técnicas que usamos en nuestro centro médico no son agresivas con nuestros tejidos, permiten seguir con tu vida cotidiana y no te generarán cambios de expresión. Como usuaria también de estas técnicas, no quiero arrepentirme en el futuro. Soy la doctora Torrejón. Llámanos.
Llama al 93 414 3631 y pide una visita informativa sin coste para ti. La doctora Torrejón te atenderá personalmente.
¿Se ha preguntado alguna vez cuánto vale un baño o una cocina de porcelanosa? Venga a comprobarlo a Cerámica San Andrés. ¡Se sorprenderá! La exposición más grande de Barcelona, con los últimos modelos expuestos. Cerámica San Andrés, en Plaza Mossèn Clapés 2-3 de Barcelona. 93-345-5102. Parking cliente en nuestras instalaciones. Y ahora le descontamos el IVA en cada compra.
Permítanme, porque vamos a saludar a Antonio Ruiz. Bueno, aunque no nos demos cuenta, normalmente perdemos más de medio litro diario de agua a través de nuestra piel. Por eso es muy importante estar bien hidratados, ¿a que sí?
Efectivamente, así es, porque beber agua, Laura, evita muchos problemas. Pero es que hay mucha gente que no la puede beber del grifo directamente porque realmente no sabe bien. Bueno, pues ahora, gracias a Masical, eliminaremos progresivamente esa cal incrustada en tuberías, recuperando más caudal de agua y evitando que se formen nuevos depósitos de cal incrustada en nuestras griferías, en sanitarios y en nuestros electrodomésticos. Disfrutaremos del placer de tomar una ducha relajante y beneficiosa y sentir nuestro cuerpo y nuestro cabello más suave e hidratado, sin que notemos irritaciones ni picores nunca más provocados por el exceso de cal.
Bueno, Masical tiene una garantía ilimitada de funcionamiento, no consume nada y además se coloca sin obra ni herramientas en medio minuto.
Y además lo puedes probar un año entero y si no te convence, recuperas tu dinero. Solamente cuesta 99 euros, pero si lo pides ahora por ese precio, le incluimos también gratis el economizador eléctrico Power Saver y el Royal Plus, ese ahuyentador electrónico contra insectos y roedores que nos va a venir francamente bien.
902-107-109, 902-107-109, atención, 902-107-109.
¿Preocupado por la seguridad de su negocio? Auservi Group es la empresa de seguridad integral que ofrece las soluciones que necesitas. Confíe su seguridad y la de su negocio en manos de profesionales. Y llámenos al teléfono 93 418 9157 y le informaremos de todas las ventajas. O visítenos en la web auservigroup.com.
En COPE respondemos a las preguntas del día a día.
Y hoy hemos conocido los datos del paro
por la mañana.
Se puede entender en algunos delitos en concreto.
Por la tarde.
Yo me pregunto si algún otro presidente del gobierno se ha tenido.
Por la noche.
Está en juego la convivencia que se ha puesto a flor.
Porque pasan muchas cosas y queremos que las entiendas.
COPE, estar informado.
En 1919, una mujer inglesa llamada Eglantine Jebb decidió fundar la organización Save the Children al constatar las terribles condiciones en las que vivían los niños y niñas en Europa tras la Primera Guerra Mundial. Hoy, casi un siglo después de su fundación, Save the Children se ha convertido en la más grande e importante organización internacional independiente que lucha por la defensa de los derechos de los niños, trabajando en 120 países del mundo.
Colabora con Save the Children. Llama al 902-013-224 o entra en savethechildren.es.
Save the Children, protegiendo a los niños desde 1919.
Con el apoyo de la cadena COPE.
COPE, Cataluña y Andorra.
Una y media, 12:30 en Canarias.
Luis Pérez, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Pues a partir de las 2 en el mediodía, COPE, vamos a contar los detalles que se conocen de la reunión que han mantenido durante 2 horas Pedro Sánchez y Pablo Iglesias. De hecho, a esta hora está compareciendo ante los medios de comunicación el líder de Podemos para contar desde su punto de vista qué tal ha ido ese encuentro. Asegura que está dispuesto a ceder y a reunirse con Rivera para que el Partido Popular, dice, ese es su objetivo, salga de la Moncloa. Esa comparecencia continúa, así que vamos a buscar esas palabras en directo. Estamos en el Congreso de los Diputados, Alberto Escalante.
Iglesias cambia de estrategia, renuncia a ser vicepresidente, dice, pero no a la vicepresidencia para Podemos. Eso sí, siempre que Sánchez quiera un gobierno a la valenciana por la izquierda.
Si para que haya un gobierno a la valenciana en España, si para que haya un gobierno de coalición progresista en España, mi presencia en ese gobierno es una dificultad para el Partido Socialista, yo estoy dispuesto a ceder y a no estar en ese gobierno.
Iglesias dice respetar el pacto PSOE-Ciudadanos, que no sirve como acuerdo de gobierno, pero que sí podría servir para que el Partido Naranja se abstenga o apoye ese ejecutivo de coalición. Ahora, según Iglesias, le toca al PSOE ceder. Sobre el referéndum, acaba de decir que PSC y En Comú Podem deberían avanzar en una propuesta de consenso.
Bueno, y mientras los líderes de Podemos y del Partido Socialista intentan llegar a un acuerdo, mientras lo hacían, en Jaén la policía detenía a Andrés Bódalo, que es el concejal de Podemos condenado por dar una paliza a un edil socialista de la localidad de Jódar. Bódalo ha estado rodeado y apoyado por compañeros de su partido, algo que ha criticado hoy en Herrera en COPE el portavoz del PSOE, Antonio Hernando.
No puedo estar más en desacuerdo con la actitud de Podemos, lo denunciamos ya hace meses y lo lamentable es que ahora, a pesar de esa condena firme, pues sigan intentando defender a este personaje que agredió a un compañero del Partido Socialista y que ha sido condenado por esa agresión.
También estaremos en el mediodía COPE en Sevilla, donde ha comparecido ante el juez el ex vicepresidente de la Junta, Gaspar Zarrías, por el caso de los falsos expedientes de regulación de empleo. Zarrías no ha querido declarar y se ha acogido a lo dicho ante el Supremo cuando aseguró que no tenía ninguna responsabilidad en este caso. Y contaremos también, a partir de las 2 en el mediodía, nuevos detalles de la investigación de los atentados en Bruselas. Tampoco nos olvidamos de que es el Día Nacional de los Trasplantes. Otra vez en España podemos sentirnos orgullosos por estar a la cabeza del mundo. Son operaciones que han salvado la vida de muchas personas, como las que han pasado hoy por Herrera en COPE.
Mucha fe en los profesionales, mucha fe en Dios y con mucha ganas de vivir.
Me daban de vida 3-6 meses y llevo aproximadamente ya 18 años.
Gracias a la vida, al equipo de los médicos, gracias a Dios.
Un milagro, porque esos órganos que tardan en llegar años y a mi hijo le llegaron en 25 días.
Luego escuchamos también con más detalle esos testimonios a partir de las 2, porque ahora lo que llega es El Espejo. Ahora llega José Luis Restán.
José Luis Pérez.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Al Matí. COPE Cataluña y Andorra.
Estás informado.
Què tal si seguim nosaltres disposats, espero que tu també, fins a les 2 a través de les emissores COPE Catalunya i Andorra, ara a 2:15 de 2, notícies de Catalunya, ara mateix. Carles Osada, bona tarda.
Què tal, bona tarda, sol arreu de Catalunya, temperatures cap amunt, demà la cosa canvia, eh? Advertim que serà una jornada, la de dijous, amb núvols, pluja i temperatures a la baixa, avui tot el contrari, sol i temperatures cap amunt. 21 graus ara mateix a Barcelona, Girona i Lleida, 18 a Tarragona, 11 a Andorra la Vella, tranquil·litat, transport públic també a la xarxa viària, una última hora que acaba de sortir ara mateix, que ens porta fins a les comarques de Lleida, un home resultant mort aquest dimecres al matí després de rebre l'impacte d'un tret d'arma de foc en una empresa del municipi de Bellpuig. Els fets haurien tingut lloc després d'una discussió, segons han explicat els Mossos d'Esquadra. I el Saló B-Travel de Fira de Barcelona, que l'any passat va prendre el relleu del Saló Internacional del Turisme de Catalunya, es farà del 15 al 17 d'abril al recinte de Montjuïc. Tindrà 200 expositors i espera la visita d'unes 27.000 persones, una xifra molt semblant a la de l'any passat.
Gràcies, Carles. L'actualitat de Catalunya torna a les 2:10 a l'informatiu migdia. I ara, Montserrat, després de parlar amb el Víctor Amela, serà difícil, no?, mirar el Twitter, no?
Vale.
Costa una mica, no?
Home, la veritat és que és un plaer entrevistar Víctor Amela, a banda de que sigui un bon llibre o no, és un tio fabulós, supermaco.
Molt proper.
Molt simpàtic, i a més que escriu bé. I
el que deies tu durant l'entrevista, ja veureu el Sant Jordi que ha de venir, que d'aquí poc, la filla del Capità Groc, atenció, perquè podria ser una dels grans èxits.
Sí, 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 tant de bo. Bueno, la qüestió, que si el voleu que sapigueu que Editorial Planeta també l'ha fet en castellà, eh?
També la hija del Capitán Amarillo, o del Capitán Groc.
Groc,
Capitán Groc.
Del Capitán Groc.
Que és un cognom, eh? No Amarillo, sinó
Groc. El Groc, exacte. Però li deien així perquè portava cabells grocs.
Ah, mira.
És com jo, que hi posa motes. Va dir, el del pelo amarillo, el del pelo amarillo. Bueno, @elmaticope, el Twitter del programa, si voleu rescatar l'entrevista que hem fet fa uns moments.
A les 3 de la tarda.
Aquesta i qualsevol altra, que sapigueu que a través de @elmaticope, que és el Twitter del programa, podeu tornar-la a recuperar, aquesta i d'altres coses que fem. Gil, a puerta.
Hola, Gil, ja pots venir.
Torno a dir que totes les entrevistes que fan al programa les podeu tornar a recuperar a partir de les 3 de la tarda a través de @elmaticope. Ara mateix està parlant del que han acordat Pablo Iglesias i el senyor Pedro Sánchez. Diu que han acordat emprendre un camí de diàleg molt més fluid. Deixant enrere mals rotllos i comença de zero.
Ho deien els companys informatius fa res, ho deia José Luis Pérez, el cap d'informatius de la cadena COPE, que Pablo Iglesias ha renunciat a ser vicepresident del govern per arribar a un acord, però que aquesta vicepresidència, que no ocuparia ell, hauria d'ocupar algú de Podemos. Uh-huh. Aquesta seria una de les claus.
Bueno, però ja saps que després d'última hora les coses poden canviar.
Sí,
però bueno,
senyora.
Són coses que s'han dit ara, que s'estan recopilant i ho estan fent també a través del cope.es. Després hem de felicitar l'Eric Clapton, que avui fa 71 anys. Enhorabona, i un gran de la música, no ens podem oblidar. Són els temes més comentats. I segur que també dels temes més comentats aquí res, perquè en 4 dies és el Superpartido, serà el dissabte.
Sí, senyora.
Aquest Barça-Madrid, que serà un gran homenatge al desaparegut Johan Cruyff.
Un consejito i espos. Em permets una pregunta? T'aixeques pitjor que et fiques al llit? Estàs farta o fart de prendre masses fàrmacs? Vols oblidar-te del dolor, tornar a passejar i gaudir de la vida? Sí? Doncs prova Endulación. Endulación és un dispositiu fabricat a Alemanya altament eficaç. Prova Endulación. Coneix Endulación. Marcant només un telèfon al 93 290 6800. No tens res a perdre i moltíssim a guanyar. Endulación. Només al 93 290 6800. 93 290 6800. Després dels bons consells, la bona actualitat esportiva. José Luis Gil, com estàs? Bona tarda.
Què tal, companys? Molt bona tarda.
Com deia la Montse, queda molt poquet, 3 dies, hores,
sí,
perquè arribi el clàssic, i l'última hora ja la sabem, no? Que Mathieu lesionat.
L'última hora, bueno, a més de la lesió de Mathieu, són les impressions d'Andrés Iniesta, un dels que ben segur serà protagonista a la medular del Barça en aquest clàssic. Ciutat Esportiva del Barça, Sant Joan Despí, Silvia Ortiz, hola.
Hola, bona tarda. Està parlant Andrés Iniesta precisament d'aquest virus FIFA de Jeremy Mathieu.
Sí, pues siempre son bienvenidas y sobre todo pues para lo que tenemos delante y el futuro inmediato. Intentar pues que las cosas negativas pues sean las mínimas posibles, porque no jugamos muchísimo, pero hay cosas como las lesiones que es difícil de controlar.
Ha dit que pinta malament la lesió de Jeremy Mathieu. Estem pendents de les proves que li faran avui.
En un clàssico, bueno, siempre tan complicado, tan tenso, muchas veces se decide el partido por una jugada, por un uno contra uno. En este escenario te preguntaría cuál es la importancia de tener un jugador como Neymar, que tiene uno contra uno de los mejores del mundo y que puede romper las líneas del rival.
Bueno, dentro de lo que es el colectivo, dentro de lo que nos tiene que dar nuestra idea de tener el control del balón, de hacer nuestro juego, de saber marcar un poco el ritmo que puede tener el partido, pues indudablemente que al final esos desequilibrios o ese uno contra uno o superar a un rival y tener la superioridad para afrontar la última línea de defensa o desequilibrar el medio campo, pues es fundamental y es lo difícil del fútbol, ¿no? El talento, el desequilibrar y el ofrecer esas posibilidades a tu equipo. Sin duda, para nosotros en un partido así es fundamental que nuestros jugadores más desequilibrantes en el uno contra uno pues puedan estar en su mejor versión y puedan estar finos en ese apartado. Pero bueno, en un partido hay tantas cosas importantes que tienes que estar muy bien en prácticamente todas.
Hola Andrés, Xavier Hernández para el diario Marca. No marcas muchos goles, pero últimamente has marcado contra el Madrid dos veces. En el Bernabéu esos dos goles y luego también un gol contra el Madrid aquí, en el Camp Nou. ¿Qué recuerdos tienes del gol de la ida, del que marcaste en la temporada del Tata? ¿Y se da alguna circunstancia para que tengas más facilidad para marcar goles contra el Madrid?
No, me encantaría hacer más a otros equipos. No es una situación que puedas elegir, ojalá y pudiese elegirlo, pero bueno, se ha dado así. Lo recuerdas como goles importantes dentro de lo que es el partido, dentro de lo que es la situación, dentro de lo que es el rival o el escenario, pero bueno, más allá de eso, pues me gusta afrontar estos partidos con esa ilusión, con las ganas de ganar un partido así, más allá de si haces o no gol. Evidentemente que cuanto más puedas sumar, pues mucho mejor, pero bueno, siempre miro muchísimas otras cosas más que el detalle del gol.
Fem las últimas cuatro preguntas, Andrés, sisplau.
Hola, Andrés Corpas, del diario El Mundo. Yo te quería preguntar por el brazalete de capitán. Es tu primera temporada como máximo exponente de la plantilla. No sé qué lección estás extrayendo de ser el capitán del Barça y si con anterioridad a adquirir este cargo hablaste con alguno de tus antecesores. Muchas gracias.
Bueno, es una situación... A ver, cuando eres el primer capitán es distinto a cuando eres el segundo o eres el tercero, en el sentido de que bueno, que cuando eres el primero pues no tienes nadie por encima o esa responsabilidad de llevar el brazalete. Siempre he dicho que es una responsabilidad muy, muy bonita y muy, muy especial de representar tantas y tantas cosas como es esa situación, y es una cosa que... Bueno, la vivo con naturalidad. Evidentemente que un capitán sin sus compañeros no es nadie a la hora de tomar decisiones, a la hora de consensuar, a la hora de cualquier situación, ya no solo deportiva, sino de otro ámbito también. Por lo tanto, pues bueno, siempre lo intentas llevar con la naturalidad y con las características de cada uno. Y evidentemente que he tenido, pienso que a los mejores maestros en ese sentido, como han podido ser Puy, como ha podido ser Luis Enrique en ese momento cuando subí, Xavi, Víctor también, que ha estado por delante. Bueno, al final es una cuestión conjunta que uno pues tiene que llevar o expresar esa situación con el brazalete, pero ja te digo, encantado.
Juga fàcil, parla fàcil. Aviam, això, la vida amb Iniesta sembla bufar i fer ampolles al terreny de joc i fora dels terrenys de joc.
Tranquil·litza, escolta, Iniesta, eh?
Relaxa.
Relaxa.
Sens dubte, relaxa.
Les seves maneres de parlar.
Vaja, estrès i Iniesta són conceptes absolutament contraposats.
Molt bé.
I mira que el que juga Iniesta són partits d'altíssim nivell, però bueno.
Li diem adeu a la Sílvia?
Adeu, Sílvia.
Adeu.
Bé, escolta, tens aquí una relació dels jugadors del Barça que ho han fet molt bé en les seves diferents doncs, partits de la jornada internacional, no?
Sí, al contrapunt el marcaria aquesta lesió de Jeremy Mathieu al França-Rússia, un Jeremy Mathieu que va entrar a la segona part i que no va poder acabar el partit, però, escolti, gol de Messi a l'Argentina 2, Bolívia 0. Mascherano, 90 minuts, actuació també important. Dani Alves, a les acaballes del partit, marca el Paraguai 2, Brasil 2. Per tant, molt bona també l'actuació del lateral blaugrana. Luis Suárez no va marcar el gol de la victòria d'Uruguai davant del Perú, però va fer l'assistència perquè l'anotés Edison Cavani. I els que tenien amistosos a la zona UEFA, Arda, golet a l'Àustria 1, Turquia 2, 90 minuts de Ter Stegen a la victòria d'Alemanya 4-1 contra Itàlia, el triomf de la Mannschaft, mentre que Vermaelen va disputar 90 minuts, però no va poder evitar la derrota de Bèlgica contra Portugal amb gol de Cristiano.
I escolta, tenia un protagonista avui a les 15:15, a un quart de 4 de la tarda, que a mi em recorda moltes coses, moltíssimes coses.
Sí, recordem que el partit de dissabte arriba marcat per un nou homenatge a la figura de Johan Cruyff. Ahir coneixíem alguns detalls, aquest mosaic de 90.000 cartolines, aquest eslògan que lluirà al Camp Nou, gràcies Johan, que també estarà a la samarreta dels jugadors, on habitualment està aquesta temporada l'escut de campions del món, i la presència dels 8 presidents blaugranes vius a la llotja de l'estadi. Recordarem els 5-0 que va protagonitzar Johan Cruyff, el primer com a futbolista, 1974, Estadio Santiago Bernabéu 0-5, ho farem de la mà de Juan Manuel Asensi. En clau blaugrana, un apunt més, tenim Champions femenina, tornada dels quarts de final, les noies del Barça juguen al camp del Paris Saint-Germain, 0-0 del partit d'anada.
Molt bé, Montserrat, hi ha aquí un senyor que et vol saludar.
Bueno, a mi i a tota la parròquia de l'espanyolisme, perquè està aquí, aquí que...
Soc la consciència de l'espanyolisme, bona tarda.
Exacte.
Acabo d'arribar...
Consciència de l'espanyolisme?
Sí, acabo d'arribar de l'entrenament i, escolta, chicos, bien moral, l'òptima, que deia un amic del Gil. Avui a Esports Cop explicarem com fa el Felipe Caicedo per recuperar-se i arribar a temps per jugar diumenge a Màlaga, per recuperar-se d'aquesta lesió al bíceps femoral, doble sessió, al gimnàs per la tarda, al camp d'entrenament pel matí. Els tres sots 21 han tornat i estan ja amb la resta del grup, i també hem tingut jugadors repartits pel món. Òscar Duarte va guanyar i va jugar amb Costa Rica, no ho va fer Enzo Rocco, i només 7 minuts va disputar Hernán Pérez. Tots ells ara estan dormint i aniran tornant, però en principi no arribaran a temps per entrenar-se l'entrenament de demà dijous a les 11 del matí. D'aquí una estoneta, Esports Cope, parlarem, escoltarem a Rubén Duarte, lateral esquerre, flamant lateral esquerre de la selecció espanyola sub-21 i titular en els darrers partits amb Constantin Galca. Però, sobretot, explicarem com està la situació mèdica de Felipe Caicedo, que en principi serà titular diumenge a la Rosaleda.
Molt bé, senyor Consciència de l'Espanyol.
Adéu, Capità Groc.
Adéu. En tema del bàsquet, hem de parlar del desenllaç del top 16 i
sí,
de la Lliga Femenina.
Perquè d'aquí un quart d'hora, a les 2 de la tarda, està prevista la compareixença de Xavi Pasqual i de Samardo Samuels. El Barça té dos partits per endavant de top 16. El primer demà al Palau Blaugrana contra el Bamberg alemany, fent els números planers. Si el Barça guanya els dos partits que li queden, estarà a la propera ronda de la Eurolliga, i d'això en parlarà molt i molt, suposo, tant el tècnic blaugrana com el pivot Samardo Samuels. Però és que aquesta nit a les 9 comencen les semifinals pel títol de la Lliga Femenina, el millor de tres partits, on les noies de l'Uni Girona visiten la pista del Conquero Huelva. Si la logística ens és propícia, sentirem algun component del vestidor gironí.
Escolti'm, si dic aigua, nois i rio.
I preolímpic de waterpolo. Fa unes jornades ho assolien les noies, aquest passaport olímpic per disputar els Jocs, i ara és el torn dels nois, que han d'afrontar aquesta competició preolímpica per mirar de ficar el cap a la competició de Rio de Janeiro. Estarem amb un dels components de la selecció espanyola, Albert Espanyol, que ens explicarà les seves impressions en portes d'aquest preolímpic.
Escolti, mentre vostès, si ningú vol les entrades a Barça-Madrid, avíssim.
Ui, hi ha cua a Montserrat.
Em sembla que tenim
pregunta. Ni tengo la llave del cajón.
Hi ha cua.
Ni tengo la llave del candado. Ni vull ser la mà innocent que sortegi aquesta entrada doble que Esports Cope posa en joc per aquest Barça-Madrid de dissabte. Avui, posant-se a recordar clàssics, us demanem això, records dels clàssics. Un record, el primer que us arribi al cap quan parlem de clàssics. facebook.com/EsportsCopeCatalunya o al Twitter @EsportsCope.
Jo tinc un al record, jo tinc el 05 del 74, Gil, eh? Ho tinc al record perquè estava en un hospital ingressant, m'estaven operant del genoll i estava mirant la tele i els malalts feien crits i les infermeres, silencio, silencio. 05, eh? 1974.
Recuerdo mèdico.
La seva anècdota havia d'estar vinculada a hospitals. Deixem que torni un moment a Sant Joan d'Espí perquè demana pas la Sílvia Ortiz. Hola, Sílvia, què volies afegir?
Hola, ha acabat la roda de premsa d'Andrés Iniesta i en una de les últimes respostes ha explicat que els jugadors estan preparant un homenatge especial per Johan Cruyff en el Clàssic, que està encara per decidir-se, que ho parlaran quan arribin tots els internacionals, però que serà alguna cosa personal per part dels jugadors del primer equip. Un Andrés Iniesta que també ha dit que és un partit diferent al Clàssic, però que no tenen en compte aquesta diferència de 10 punts amb el Real Madrid, ni pensen que sigui un Real Madrid més feble pel fet d'estar a aquesta distància.
El gran absent del Clàssic, Rafa Benítez.
Gràcies, Sílvia. Adéu, vagi molt bé. El teu record, un record teu del partit Barça-Madrid?
Molts.
Un, va,
molts,
va,
molts,
va,
gols, va. molts gols.
Com una victòria del Madrid, segur, no?
O algun Gil petitó que feia fora de casa algun familiar seu quan la cosa no sortia bé als clàssics.
Això sol passar.
Dice la leyenda.
Bueno, escolti'm, que vagi molt bé. Fins quan tenim temps per l'entrada? Perquè, clar, estem parlant de l'entrada del Barça.
Avui tenim tot el dia per...
Tot el dia d'avui.
O sigui, tot el dia per contestar. No serà fins divendres a les 3 que tancarem la recollida de respostes.
Que vagi molt bé, moltes gràcies.
Adéu, Gil.
Adéu.
Millor futbol del món amb el millor equip de la ràdio.
Soy Gerard Piqué. Escucha los partidos del Barça en el tiempo de juego de la cadena COPE.
Tiempo de juego amb Paco González, Manolo Lama i Pepe Domingo Castaño.
Aquest dissabte, des del Camp Nou, el clàssic Barça-Reial Madrid.
Manolo Oliveros, Joan Ballori, Silvio Ortiz, Miguelito, Josep Maria Minguella, Pichi Alonso, Poli Rincón, Manolo Sanchís. Tiempo de juego.
COPE. Estàs informat.
Necessites un expert en neteja? Doncs atenció, perquè nosaltres t'oferim un Limpiezas Segelim. Neteja i manteniment de pisos, locals, oficines, empreses, aparcaments. Segelim et garanteix riscos laborals i responsabilitat civil, serietat i professionalitat des de fa més de 25 anys. Descomptes especials per a comunitats i manteniments. Recorda, en neteges Limpiezas Segelim. Truqueu a Segelim 93 328 40 31 93 328 40-31.
Al matí, COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Ella em va estimar tant, jo me l'estimo encara, plegats van travessar porta tancada. Ella, com us podré dir, era tot el meu món.
Llavors... Es posa unes cançons al Jorge Martínez que és difícil parlar a sobre, trepitjar aquestes cançons, però jo com sóc un potrillo lo trepitjo tot. Però aquí està la Marta González Peláez, que és l'assessora d'imatge del programa. Com estàs, Marta?
Molt bé, hola Pepe, hola Montse.
Hola
a tothom.
Avui hem de parlar d'una història, una història molt maca, ara que parlava el Gil de quin Barça-Madrid recordem. La primera comunió. Jo me'n recordo perfectament de la meva primera comunió i molts amics i amigues que ens escolten també, i la Montserrat m'imagino també. Tu que anaves de princesa, Montserrat, de què et van vestir per la primera comunió?
No. Nosaltres vam repetir el mateix vestit les tres
germanes.
Cosa de l'època.
Clar, que sé, ja sé.
Que ens va enviar la meva àvia, però era un vestit normal.
No era de princesa.
Encara el guardem, eh?
Clar, com ara us explicarà la Marta, la comunió no és qüestió de disfressar-se, sinó de vestir-se, no?
Clar, és que moltes vegades els nens els disfressen, sí. a les nenes i els nens.
Sí, sí.
I, home, hem de pensar que la comunió és un pas més... O sigui, el primer pas, potser, la vida, el primer pas, la primera decisió, no? Encara que pensem que som massa joves els nens i les nenes, Jo penso que és una decisió que, si està ben preparat, si tenen els valors inculcats a casa, que això ve de sèrie, no és algo que...
Sí, clar.
Doncs és important, eh? I penso que la primera comunió és algo que tothom se'n recorda.
Sí, eh? I a més, tot i aquestes corrents laïcistes que últimament sembla que estan de moda, hi ha moltíssima gent que continua mantenint la tradició, perquè no deixem la majoria de ser cristians, volem celebrar la comunió. Una altra cosa és el que dius tu, igual fem una festa, portem el nen a l'església i fem una festa entre amb amics i parents i ja està, i no fem res més, no?
Clar, perquè la comunió després és una festa, totes les festes, tots els rites, i això és un rite, tenen després una celebració.
Sí,
perquè
sí.
És normal, té la part lúdica, no? La part més espiritual, sí. I la part lúdica. Llavors, nosaltres, la nostra cultura és la cultura judeocristiana.
Sí, llavors,
no, encara que vulguem, ja no és una qüestió de religió, és una qüestió de valors i de cultura, que clar. Això és el que no entenen molts d'aquests ineptes, ignorants i, bueno, i tot això. Més coses.
En tot cas, vull dir, és una excusa més per fer una reunió, una trobada familiar, que sempre està bé. Ja està bé que només ens trobem amb la família quan un enterrament.
Sí.
Ja està bé, no?
Clar, i per exemple, això de la comunió civil, que això és una tonteria, perquè comunió és un sacrament, o sigui, sí. És una altra història, és una festa.
Sí, sí.
Però això ve dels francesos.
Sí.
Arrel de la Revolució Francesa, per clarificar la divisió entre estat i església, els francesos es van inventar això.
La comunió
civil.
Bateig civil.
Sí, però això és...
I la boda civil, sí.
De 1789.
Imagina't.
O sigui, 1790-92 va començar.
Sí.
Però que molta gent no sap que això ja fa molts anys que existeix, no és una cosa nova. I que a més és una... O sigui, tu vols fer una festa, doncs fas una festa. La introducció social tampoc, perquè la introducció social d'un nen és als 15 anys, de 15 a 18 anys, i és una altra festa.
I totes les cultures ho tenen, amb comunió o sense comunió.
Sí.
Els jueus ho fan també, no?
També, els jueus ho fan també. Fan una festa pels nens...
I els musulmans tenen també la seva festa.
També, i els ortodoxes també.
Sí, senyora.
Encara que els ortodoxes ho fan més aviat que nosaltres, però bueno, és igual. Vull dir que jo penso que això està bé, i a més són valors que, bueno, et queden, i sí, són que sí. Dies que et queden. I els trajes, sí, totes les cerimònies, tots els rites tenen el seu traje, però no s'ha de buscar un disfraç, perquè el dia de Carnaval ja ha passat.
Ja ha passat.
Per què es fa el mes de maig?
Per què?
Perquè és el mes de la llum. Després
però es pot fer abans, no?, també?
Sí, el que passa és que el ciri que es porta... Sí. A l'acte sacramental, s'ha d'encendre amb el ciri pasqual.
Quelicuà, com deia la meva àvia. Quelicuà!
Hi ha gent que guarda el ciri del bateig per la comunió.
La comunió, no?
I una mica va passant d'una etapa a l'altra, no?
Jo saps què guardo? Jo sóc un romàntic. Jo guardo el vestit de la comunió.
Molt bé, jo també,
Jo el tinc. El vestidet de mariner.
Em passa com a la Montse, que nosaltres també érem tres germanes.
Sí.
I de la gran no, però perquè era més bastant més gran. I de l'altra, a mi sí. I ara el tinc jo, però la meva germana me'l reclama perquè diu que en realitat és ella.
Ho tenim guardadet. Mira, parlant de guió, qui celebra la comunió a vegades i s'oblida una mica del que representa realment, li pot costar una comunió, són xifres de fa un any, dos anys. A Catalunya, muntar una comunió amb festa, vestit i tot, 2.453 euros.
Clar, perquè es fan festes tipus quasi casament, no?
Casament, no? Sí,
però jo abans, els meus pares van fer un esmorzar. Van fer una xocolata amb els amics d'ells i els amics
meus. I ja està, no?
I va ser això. O sigui, eren els pares dels meus amics, els meus amics. I al col·le vam fer una altra festa, però una festa per... No sé si va ser un berenar o una cosa així. I després... Però jo no me'n recordo de fer una festorro, no?
I hi ha gent que li agrada anar a un restaurant...
Bueno, cadascú que faci el que vulgui, evidentment, no?
Si pot, que faci el que vulgui, no?
Per això dic que es pot fer un esmorzar, es pot fer un berenar, que també està molt bé, i es pot fer un dinar, evidentment.
I els regals són un element important, perquè els nens i les nenes li agraden regals, però no només per la comunió, sinó tot l'any, eh?
Sí, bueno,
ells
els regals...
cada cap de setmana vol dir regals.
Sí, no? El regal ja saps tu que a tothom li agrada, no? I el que passa és que el massa també després es valora.
Sí,
i jo crec que les coses s'han de valorar.
Sí, sí.
I s'ha de valorar que un regal és recordar-te d'aquella persona per una determinada, per una acció determinada, pel que sigui.
Saps què fan molts pares, molt intel·ligents, per cert? Perquè quan arriben els Reis Mags i el Pare Noel, guarden alguns regalets de la iaia, de la tieta, de no sé qui, i es van repartint.
Home, és que si no, imagina't.
En dates determinades de l'any, no? Perquè donar-li que els Reis Mags li deixin 30 regals a un nen o una nena per Reis, això és complicat, de gestionar, eh?
Sí, clar, perquè a més després no se'n recorden, ni tenen temps ni se'n recorden d'aquests joguets.
Ara.
És veritat. Home, ara la tecnologia s'ha imposat i es regalen molts
maquinetes,
rellotges, telèfons.
Jo tinc allò que regalaven, te recordes del recordatori?
Això, sí. Això que anava a dir.
La creu, jo la tinc creu, tot això guardat,
La tassa, tu no tenies una tassa?
Sí. Una tassa no sé si vaig arribar a tenir.
Sí. Pues jo sí, a mi em van regalar una tassa, que la tinc guardada.
No me'n recordo.
Amb el platet.
Un joyerito, sí.
I el rosari.
El rosari.
La creu,
sí. Bueno, clar, el rosari i la creu són els símbols. Guants. Són símbols del
això
sacrament.
Això es continua regalant, ara?
Si fas la comunió i és un sacrament, l'hauries de tenir.
Ja.
Encara que
sigui, encara que sigui, no sigui de, ni de or, ni, no cal que sigui, pot ser de plata, pot ser.
El número de plàstic.
Sí,
jo tenia el mocadoret també que es portava, te recordes?
Sí, també.
Mira, aviam si me'n recordo i porto també la setmana que ve la foto meva de la comunió.
Ai, sí, val, perfecte.
Portem-me'n cadascun una?
Vinga, va,
mateix.
Una foto de la comunió? Sí, jo repentinat i amb el meu vestidet. Jo, si me'n recordo, us portaré una foto del vestidet, que li vaig posar fa poc a un nebot meu. Imagina't, eh? Vaig aconseguir posar-li.
Ah, però està molt bé, clar.
Tu també porta la teva, Marta.
Vale.
Pàgina web de la senyora assessora d'imatge?
Sí, Marco comunicación.es.
Algun email t'arriba, no?
Sí, m'arriba. Sí, m'arriben uns quants, eh?
Molt bé,
hi ha gent que me pregunta coses. I
ens
més
podeu proposar temes. Montserrat, sí, ho deixem aquí?
Doncs sí, tornem demà, que serà el programa més curt, serà dijous, però no per ello menys intenso.
El programa Bonsai, com l'ha batejat la Marta. Gràcies,
adiós,
Marta.
Carlos Herrera,
adéu,
que també
ens adéu, escucha. Carlos Herrera.
Adéu,
Jorge Martí.
El Matí, COPE Catalunya i Andorra. La ràdio més propera.
Las dos, la una en Canarias.
Con José Luis Pérez, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Buenas tardes, ¿cómo están? Pablo Iglesias vuelve a cambiar de estrategia. Ahora toca hacerse el humilde. Tras reunirse 2 horas con Pedro Sánchez, el líder de Podemos asegura que si él es el obstáculo, no exigirá ser vicepresidente del gobierno. Le va tan mal en las encuestas a Podemos que ya a Pablo Iglesias no le parece un obstáculo, ni siquiera el pacto PSOE-Ciudadanos. La comparecencia del líder de Podemos acaba de terminar. Sepamos qué más ha dicho. Estamos en el Congreso, Alberto Escalante.
El titular es ese, giro en la estrategia de Podemos. Iglesias da ahora un paso al lado.
Si para que haya un gobierno de coalición progresista en España, mi presencia en ese gobierno es una dificultad para el Partido Socialista, yo estoy dispuesto a ceder y a no estar en ese gobierno.
Renuncia a ser vicepresidente, no a que ese cargo lo ocupe otro miembro de Podemos. Iglesias también nos ha contado la respuesta de Sánchez.
Que le ha parecido bien, porque efectivamente me ha transmitido el profundo rechazo que produce en el Partido Socialista.
Ahora le toca al PSOE ceder, según Iglesias, y al menos intentar la vía del 161 frente al 130, a la izquierda, no con Ciudadanos, aunque invita a Rivera a que tenga responsabilidad de Estado y facilite un gobierno a la valenciana.
Mantiene Pablo Iglesias que si él genera rechazo, no exigirá ser vicepresidente en caso de un acuerdo de Podemos con el PSOE, y parece, digo parece porque la comparecencia de Pedro Sánchez aún no ha comenzado, pero parece que el PSOE ya le ha dicho a Pablo Iglesias que sí, que genera rechazo. Susana Moneo.
Pues así es, y lo que dicen desde el Partido Socialista es que no solo comienza el deshielo, sino que Sánchez de momento ha conseguido que Iglesias sea parte de un posible gobierno, porque el líder socialista, como bien decías José Luis, le ha comentado que genera rechazo en las filas socialistas. También habría conseguido que Iglesias deje su insistente petición de reuniones bilaterales, porque podrán ser a 3. Queda por saber si Sánchez está dispuesto a ese gobierno a la valenciana, a dar una vicepresidencia a Podemos o a que PSC y En Comú busquen una vía para llegar a una propuesta de consenso sobre Cataluña. El equipo de Sánchez ha estado viendo junto a él la intervención de Iglesias y ahora es su turno, será su turno porque todavía no ha comenzado a hablar.
Vamos a empezar por lo que nos une. Le ha escrito Pablo Iglesias como dedicatoria a Pedro Sánchez en el libro que le ha regalado, un libro sobre la historia del baloncesto español. Pues hay algo de lo que, para empezar,